Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Francisco Corbató García. El entierro tendrá lugar hoy lunes a las 6 de la tarde en la parroquia Arciprestal, domicilio del finado avenida Francisco Tárrega número 10, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
La teua opinión nos importa. Seguéis-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, són les 12 i 3 minuts i estem de dilluns. Estem a 15 de juliol i miren la notícia que, no sé, vaig a compartir-la amb vostès. Ha tingut un poc els sentiments encontrats, però bé, està bé, no? Jo us la llis i vostès decidissin. Perquè la ciutat de Vila-real reforça la conscienciació davant dels excrements i orins de gossos en la via pública i ho fan una campanya que adverteix de les sancions. Unes sancions recollides tant en l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana com en la Llei 2/2023 del 13 de març de la Generalitat de Protecció, Benestar i Tenència d'Animals de Companyia i altres mesures de benestar animal i la Llei 7/2023 del 28 de març de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals. Miren, amb uns contundents els eslògans que diuen: aquesta merda es pot eixir cara, recull-la, i aquesta pissarrada et pot eixir cara, així no. La campanya forma part de les accions de comunicació en matèria de sensibilització ambiental que du a terme l'empresa adjudicatària del Servei de Neteja Viària i Recollida de Residus. El regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal, assenyala que els excrements i els orins en la via pública no són una mostra d'incivisme, sinó també un greu problema de salubritat, putissa i deterioració i corrosió del mobiliari urbà, els carrers i les façanes dels edificis. Bé, és cert que el problema dels orins és un problema més complicat, però perquè jo penso que lo de les deposicions, o sigui, és a dir, lo de les merdes, que diu, de xafar una merda que te pot dir cara, és un poquet més... Jo almenys no he vist ningú que se la dice. Les orins és més complicat. Ara bé, és complicada hasta que te diuen que la sanció pot ser de fins 500 euros. Clar, entonces tu ja te planteges que ni a les faroles ni a les façanes tens que arrimar-te, no? I tens que portar una botelleta. Ni faroles ni façanes. I botelleta. I després, primer se farà això com, pues, en la pantalla que tenim a l'Ajuntament de Vila-real, en el bus Grobet, i després una posterior fase que se desenvoluparà a partir de setembre. Però esta la publica els serveis públics i ens parlava Xus Madrigal, el regidor de serveis públics. L'altra fase se desenvoluparà el mes de setembre i ho farà la regidoria de serveis públics, que repartirà portavoces i botelles recarregables entre els propietaris de mascotes per a facilitar que complisquen a l'obligació de recollir el fem i la neteja de l'orí. Hasta ara us advertixen i en setembre, per a que no mos multen, mos donaran això. Però jo vull que senquen les declaracions de l'alcalde perquè no tenen desperdici. Anem a posar-li les declaracions de l'alcalde. Escolten atentament.
A fer un comunicat extremadament urgent. Vos posa en matèria. Jo he estat uns dies en Pamplona i mira que n'hi ha bous i de tot i no he xafat ni una pona. I a l'arribar al poble, jo que anava tot mono, en mocassinets, sense calcetins, trague el peu del cotxe i xof. Més que una xona, pareixia una ensaïma del panal de gran, eh? Imagineu-vos que m'ha fet més empastre que els que feia el PP. I me s'han unflat els collons ja. Claro, i ara ves al propietari i di-li algo, que damunt s'escarota. Per exemple, una vegada, que anaven dos dones, vinc a xerrar, cascant, i en els dos gossets xicotets, sense mirar-los, que allò eren dos xutxos, dos llepafigues, tamanyet, pues bueno, pisant els cantoners, totes les faroletes, i li vaig cridar l'atenció. Bueno, pues elles totes indignades, que jo era un masclista, que s'odia perquè eren dones, que no sé quantos. I que anaven a cridar a la policia. Bueno, pues s'ha acabat. D'ara endavant, 500 euros per pissarrar i caguerar a tot el que pillem. I en la de cochinos que n'hi ha en este poble podem tapar tots els forats i portar en festes de setembre a la Beyoncé.
En fi, els agradaven les declaracions de l'alcalde. Bueno, cal dir que era una broma. Evidentment es divideix de la terreta. No ha fet aquestes declaracions, senyor alcalde. Però ens ha tret un somriure, que és el que ens fa falta en dilluns. Passam-ho bé. Mira, i això sí que és una realitat que vivim tots els estius, perquè un home s'ofega de xilxes i eleva a 5 les víctimes en espais aquàtics el cap de setmana. 5! Ha sigut en la platja del Cereso, al sud de Xilxes, la Plana Baixa. Ha sigut este diumenge en la vespre sense que els mitjans sanitaris pogueren fer-li res per a salvar-li la vida. El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències va rebre l'avís a les 8 de la vespre i d'un home adult al qual se li estaven fent pràctiques de reanimació cardiopulmonar. Es va enviar un equip del SAMU al lloc que va continuar amb les pràctiques de reanimació, però només en van poder certificar la defunció. Informes de fonts sanitàries. L'home no portava documentació en el moment del succés. Va ser posteriorment quan es van dir qui era i d'on era. Si volen publicar les dades, no serem nosaltres els que podem publicar-les. El que sí que vam dir és que va ofegar-se, se va ofegar en Xilxes. Des de dissabte hi ha hagut 4 morts més en zones aquàtiques a la Comunitat Valenciana, 2 al Júquer, a Sumacàcer i a Fortaleny, i altres 2 a Cullera i a la platja de la Malvarrosa a València. I durant el mes de juny passat, l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana es va posar a disposició judicial com a presumptes autors de delictes contra la seguretat viària a un total de 254 conductors. 84 per conduir sense permís o llicència. Perquè dels, és que vull saltar més sobre, si no se fa molt llarg. 157 per fer-os baix l'efecte de begudes alcohòliques, 2 per excés de velocitat, 5 per conducció temerària, 2 per abandonar el lloc de l'accident i 4 per conduir amb drogues en l'organisme. I de tots estos, quins són de la província de Castelló? Què va passar a la província de Castelló? No vol dir que foren els de Castelló, sinó que va passar així en la província. 8 per anar sense permís o llicència, 15 per conduir baix els efectes de l'alcohol, 1 per conduir amb drogues en l'organisme i 1 per conducció temerària. Miren, i la presidenta de les Corts, Llanos Massó, ha subratllat avui, este matí a les 9:30, en concret, que no deixa el càrrec arran de la decisió del seu partit Vox de trencar els acords dels governs autonòmics en el Partit Popular. És la segona autoritat valenciana i ha recordat que han eixit d'estos executius perquè no volen ser còmplices de l'augment de la inseguretat, la deterioració dels serveis socials que es produeix tard o perquè el que fa és un efecte de crida que podria tindre més greus conseqüències que té ja en la província, en la Comunitat Valenciana. Massó ha raonat que ni la Mesa de les Corts ni la presidenta tenen cap autoritat en esta matèria. Per tant, ella continua en el seu càrrec. Vull que l'escolten de les seues paraules perquè este matí hem pogut estar en la roda de premsa i gravar el que ella ens ha dit, els meus companys els ha fet preguntes i això és el que ella ha contestat.
No. ¿Estáis todos?
Bueno, buenos días. Bueno, yo creo hoy que mis primeras palabras sean de condolencia por el fallecimiento de Marcela Miró, presidenta de las Cortes en la quinta legislatura, y deseo, bueno, pues que descanse en paz y todo el apoyo a su familia y amigos y a todos los que le conocieron. Dicho esto, durante estos días ha habido rumores de todo tipo sobre si los presidentes de los parlamentos autonómicos tendríamos que dejar el cargo o no tendríamos que dejarlo. Creo que nuestro presidente, Santiago Abascal, ha sido muy claro al respecto. Nosotros lo que hemos hecho ha sido salir de los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque en los gobiernos son los responsables de ese reparto de menas que nosotros pedimos que no se hiciera y que el presidente Feijóo obligó a los presidentes autonómicos a firmar. Por tanto, nosotros salimos de esos gobiernos porque no queremos ser cómplices de ese aumento de la inseguridad, de ese deterioro de los servicios sociales que antes o después se va a producir, de ese efecto llamada que va a producir toda esa avalancha de inmigración ilegal y, por tanto, hemos salido de los gobiernos. Las mesas de los parlamentos autonómicos, las presidencias en concreto, no tienen ninguna responsabilidad en ese sentido y, por tanto, los presidentes de los parlamentos autonómicos, y en concreto yo, voy a seguir como presidenta de las Cortes. Entre otras cosas también porque los mismos votos que permitieron que yo fuera presidenta de las Cortes Valencianas son los mismos votos que han permitido que el presidente Mazón sea el presidente de la Generalitat. Por tanto, como digo, yo voy a seguir de presidenta de las Cortes a día de hoy.
¿Y qué opina de esta propuesta de Compromís que quiere modificar el reglamento para forzar su salida de la presidencia?
Bueno, Compromís está en su derecho de presentar las iniciativas que considere oportunas. Yo creo que legislar ad nominem pues no es como muy, muy ético que digamos. Y también habría que recordarle al señor Baldoví por qué Compromís tiene representación en la mesa, que es gracias a un favor del Partido Popular. No sé si el señor Baldoví lo que pretende es devolver ese favor o no, pero como digo, en cualquier caso, me parece un despropósito.
Cuando dice devolver el favor, ¿considera que es que el Partido Popular también quiere desalojarlo a usted de la mesa?
No, me refiero a que el Partido Popular quiera desalojarme, ¿no? No ha habido ninguna manifestación al respecto de que el Partido Popular quisiera que abandonara la mesa. Yo lo que me refiero es que el señor Baldoví pues tiene que plantearse de qué forma entraron ellos en la mesa de las Cortes, y desde luego la excusa o el motivo, que yo también comparto, es que los grupos parlamentarios deberían estar representados en la mesa de la Cámara.
Al margen de que sea legal o no, que así lo es, según nos comenta, hay una cuestión ética. Se ha hablado de los sillones por parte de Vox, de que no predominaban los sillones sobre las políticas, sobre las ideas. ¿Usted considera ético seguir de presidenta del Escorts a pesar de esta ruptura que se ha producido?
Le repito que la ruptura se ha producido porque no queremos ser cómplices en los gobiernos, repito, en los gobiernos, de esa avalancha migratoria que se nos viene, de ese efecto llamada que va a producir esas medidas y otras medidas, y desde luego las presidencias de las cámaras y las mesas de las cámaras no tienen ninguna responsabilidad en esas políticas.
Pero lo que entiendo que se rompe son los pactos que tenían ustedes con el Partido Popular, y por parte de esos pactos es por lo que usted es presidenta de las Cortes. Ese pacto está roto.
Lo que se ha roto ha sido los gobiernos, porque si se hubiera roto el pacto por el que yo soy presidenta de las Corts, como digo, también se rompe el pacto por el que el presidente Mazón es presidente de la Generalitat. Fueron los mismos votos los que me eligieron a mí como presidenta de las Corts y al presidente Mazón como presidente de la Generalitat.
Por lo tanto, ¿se plantearía de alguna manera alguna acción en caso de que el PP quisiera retirarle su apoyo y forzar su salida de la presidencia de las Cortes?
No nos hemos planteado esa situación. Pues muchas gracias.
Gracias.
Bé, això és el que ens diu la presidenta de les Corts. Parla de que és el mateix acord el que van fer també al senyor Mazón, president de la Generalitat. Li pregunten sobre la ètica i ella contesta no a això, sinó contesta a el fet de que ella està on està i el president Mazón està on està. En fi. Miren, i el grup d'homicidis del Cos Nacional de Policia ha obert una investigació per violència masclista a Alacant. Ha sigut perquè han trobat cadàvers d'una parella en un habitatge de la platja de Postiguet. Els dos han ferides mortals per tir d'escopeta. Les primeres indagacions apunten al fet que l'home de 36 anys ha matat a la dona de 33 i després s'ha llevat la vida. Els agents van accedir passades les 11 de la nit al domicili després de rebre l'avís d'un familiar que no havia pogut contactar amb ella, segons avançat informacions han avançat. De confirmar-se seria la quinta assassinada masclista des del cap de setmana, durant el qual quatre dones han sigut assassinades. A Bunyol, a Salou, a Sabadell i a Madrid, la víctima mortal de Bunyol estava inclosa en el sistema de protecció Biogen. De dones assassinades per parelles i exparelles a la Comunitat Valenciana, enguany hi ha dos. Si se comptarà encara la de Bunyol i la d'Alacant. I 21 a la resta d'Espanya, si se comptarà les tres de Catalunya i Madrid este cap de setmana. Ja saben que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere i està actiu les 24 hores del dia i no deixa rastre en la factura. Però, ojo, n'hi ha que borrar-lo del registre de telefonades. El 016. I, ojo, borrar-lo del registre de les telefonades.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Campanya d'abonaments del Villarreal Club de Futbol. Com sempre, multitud d'avantatges. Important descompte per als VIP Oro. 50% per a menors de 26. Partits de la cantera grogueta. Fins al 20 de juliol, renovacions amb reserva de seient. Online, taquilles de l'estadi i tenda de plaça major. Més informació en villarrealcf.es.
Nacidos de la tierra.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados. Jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
No te preocupes. Cristalería Brock.
Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Atención, fans de los Minions. Este verano los Minions vuelven a McDonald's. Por la compra de tu McMenú grande o menú ensalada más un euro, consigue una toalla o botella promocional. ¿A qué es una pasada? Vive las aventuras de Gru y los divertidos Minions en McDonald's y crea recuerdos inolvidables con tus personajes favoritos. Corre a por tu toalla o botella. Y recuerda, McDonald's Castalia abre los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Ven a disfrutarlo.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Como cada lunes vamos a hablar de agricultura. Tenemos aquí en el estudio de Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, al presidente de AIANA, Pepe Montagut. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Recordemos que AIANA es la Asociación Independiente de Agricultores de Nules, que está integrada en la plataforma nacional FENAI, que es la Federación Nacional de Agricultores Independientes. Vamos a hablar del trip de Sudáfrica y de la mosca oriental. Esto puede provocar un desastre grande, ¿no?
Bueno, lo que demuestran el trip de Sudáfrica y lo que es la mosca oriental es que siguen entrando plagas en España. Siguen porque no hay suficientes controles y además se olvidan de lo importante. Ahora, aparece el trip de Sudáfrica, aparece en Huelva, de allí lanzan ya la voz de alarma. Nosotros tenemos conocimiento, también hacemos una nota de prensa aquí, y ahora nos hemos enterado de que hubo una reunión en la finca Sillén, por Aba, en la cual actuaron el señor Dalmau y el señor Urbaneja de Libia. Y parece que se habló de los... Te digo parece porque es lo que publican. Allí no estuvimos nosotros, pero en fin, recogemos la información que se nos ha dado. Allí se habló de que había tres productos de momento que podían tener efectividad contra esta plaga. Uno es el espinosad, el esfínter, que parece del oportuno informe sobre las abejas, que por cierto, estos tres productos que voy a nombrar carecen de los oportunos ensayos para las abejas. Uh-huh. O sea, se conoce uh-huh. otros, pero no se ha hecho los ensayos que pueden perjudicar a las abejas. Bien, tenemos el espinosad, que carece del informe oportuno sobre las abejas. Tenemos el espiroteramat, que es el de la GAI, creo que se dice así. Cuya autorización excepcional termina en 2025, y tenemos el tau fluvalinato, que a la dosis autorizada de 150, dicen los expertos que no va a hacer nada absolutamente. Nosotros mandamos un escrito a Consellería solicitando se elevara la dosis de 150 a 450. Dices, ¿es mucho? Pues no es mucho. Lo que pasa es que para tratar una plaga hay que tratarla definitivamente, no dejar vivir a la mayoría. Pero también se nos informa de la mosca oriental. El foco detectado parece primera vez en Grecia y llega a Huelva vía Portugal. Pero se ha detectado también foco aquí en la zona de Simat, de Tabernes y Xeraco. Entonces, claro, tienes que atar cabos. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el trip de Sudáfrica, la mosca oriental que aparezca en Huelva y ahora aparezca aquí, qué es lo que está pasando? Pues la primera es que internamente no hay ningún control absolutamente de las naranjas que circulan por territorio europeo. No hay ningún control. Y segundo, que se está demostrando claramente que lo que es las inspecciones en las fronteras, pues hacen poco menos que nada. Sino que me digan a mí cómo es que el foco aparece en Grecia y ahora está en Portugal. Aquí solamente tienes que recurrir a una cosa, y es si se hiciera o se exigiera el tratamiento en frío con la correspondiente cuarentena, serían muy difícil de entrar las plagas. Pero cuando se hacen unas inspecciones aleatorias y resulta que, según en la zona donde entra la fruta, se hacen más suaves, más laxas. En otras zonas, como es en España, por ejemplo, que aprietan más los inspectores, pues ya tenemos, digamos que el mapa, claro, van a entrar siempre las plagas por los sitios que les dé la gana. ¿Y cuáles son esos sitios? Los puertos de Rotterdam, claro, puertos también de Francia. Que esa fruta llega a España vía camiones, vía tránsito interior. Y tránsito interior no hay ningún tipo de vigilancia. O sea que, en este caso, ¿qué quieres que te diga? El Parlamento Europeo, es que no hay parlamentarios, no hay partidos políticos que les metan en la mollera a los duros estos de pensar que son los políticos europeos, sobre todo a la Ursula von der Leyen, a la Comisión de Agricultura e incluso al Consejo de Estado, que son los que finalmente deciden. Oye, lo que estáis haciendo es una demostración clara de la inoperancia absoluta del Parlamento Europeo en detener las plagas que vienen de países terceros. ¿Por qué motivo no se autoriza el tratamiento en frío? Se autoriza, no, se implanta, mejor dicho, se implanta el tratamiento en frío. ¿Por qué? ¿Porque Holanda protesta? ¿Porque tiene muchos intereses en Sudáfrica? ¿Por qué? ¿Porque Bélgica no quiere? ¿Por qué? ¿Porque Francia tiene relaciones con Marruecos? Bueno, es inexplicable, o una de dos, o es que dentro de los pasillos, entre los cortinajes del Parlamento Europeo, pues allí se mueven cosas que nosotros no sabemos. Con esto me llama la atención que, frente a la restricción de los fitosanitarios, la reducción de fertilizantes, las continuas pegas que nos ponen desde el Pacto Verde, que venga el señor Planas y en un foro en Pamplona nos hable de la importancia de movilizar tierras sobre todo las menos utilizadas. Dice, ¿esto qué tiene que ver con las plagas? Tiene que ver, claro que tiene que ver, porque las plagas es uno de los motivos que, si tú no puedes controlarlas, al final, ¿qué tienes que hacer? Abandonar. Esa tierra después se considera infrautilizada. Y aquí entra el señor Planas a decir de la importancia que tiene el aprovechar esas tierras infrautilizadas ¿para qué? Jolín, para facilitar el acceso a la tierra, el crédito y la formación a nuevas generaciones. Mira, te diría la palabra que me sale del pensamiento, pero no lo voy a decir. No. ¿Eh? Mejor que no la diga, ¿no? Porque, vamos, este es algo que es imposible de uno imaginar. A ver, si usted sabe, porque creo que lo sabe, porque si no demuestra un desconocimiento total y absoluto de la agricultura, si usted sabe por qué motivo se abandonan las tierras, ¿cómo va a poner usted en marcha un programa de regeneración, mejor dicho, de aportación de jóvenes, el relevo generacional, facilitar las tierras? El señor Plana nos dice algunas cosas muy destacadas. En su discurso de cierre de clausura de la, del foro, dice, vamos
que
a
tuvo
trabajar,
lugar en Pamplona.
En Pamplona, sí. Uh-huh. Vamos a trabajar sobre el mañana y el inmediato futuro para ver cuáles son las mejores prácticas para contribuir desde el gobierno central a las comunidades autónomas a este proceso. ¿Qué dice? Bueno, pues lo primero que ha destacado es la importancia de movilizar tierras. Tierras infrautilizadas, tierras que están abandonadas, en cierta manera. ¿Y cuál es el ejemplo o el trabajo que se tiene que hacer? Pues, bueno, me habla de mecanismo financiero de gestión centralizada. Esto habría que tener, en fin, habría que hablarlo de una forma. El programa Cultiva, eso también habría que hablarlo. Ah, vale. Planas también asegura otras cosas: medios, trabajo, imaginación y mucha innovación. Y ahora pondría yo, señor Planas, váyase a casa, usted no tiene ni puñetera idea de lo que es la agricultura. Vamos a ver. Ha resaltado las normativas que él considera más importantes: la ley de la cadena alimentaria y las indicaciones de origen. Y la calidad del producto. Mira, producto, la calidad del producto lo tenemos. Porque España es la nación que más calidad produce de todo el mundo. En el tendido de frutas, me refiero de los terceros países. Pero que usted me hable otra vez de la ley de la cadena alimentaria, que llevamos casi 12 años siendo una inutilidad, no sirve para nada. Se lo hemos dicho, se lo hemos repetido, se lo hemos escrito. Y usted todavía sigue con la ley de la cadena alimentaria. Pero lo más preocupante de esto es que ahora vienen las organizaciones agrarias. Yo no sé si es que por no llevarle la contraria, porque si acaso les pierden las subvenciones, y otra vez le exigen al ministro que ponga en marcha la ley o que se preocupe de obligar a que cumplan la ley. La ley lo cumplen todos. Lo que no se puede cumplir en la ley, no. Ahí estamos en ese apartado, en esa cláusula que dice vender por encima de los costes de producción. Mira, yo he trabajado en la exportación en años pasados. Desde luego ha cambiado mucho desde entonces a ahora. Pero una cosa yo tenía muy clara. Yo he recorrido todo el territorio de la Comunidad Valenciana buscando fruta. Y cuando llegaba a una zona donde los precios eran muy altos, me iba a otra zona, si no podía luchar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el exportador, que por cierto cada vez quedan menos, entonces el exportador lo que busca es la rentabilidad, el beneficio, y va allí donde lo pueda encontrar. Nos habla también el señor Planas de la responsabilidad de las cooperativas para dar espacio y oportunidades a los jóvenes, conduciéndolos por el camino intrincado de enseñarles el oficio y tal, tal, tal. Oiga, que el cooperativismo ya está bien de cooperativismo. Es que parece que la única cosa que tenga el partido del gobierno en su mollera es el cooperativismo. ¿Que usted no se da cuenta que las cooperativas aquí en la Comunidad Valenciana han desaparecido casi todas? No deben de ser, ¿cuál es el motivo? No lo sé, pero no deben de ser muy propensas a la buena gestión o algo. Wow, no sé, usted debe saberlo. Porque desaparecer casi todas las cooperativas hay un motivo. Yo dije una vez que era precisamente uno de los motivos, era por gente profesional y especializada en el tema. Una vez hablado de esto, uno llega a la conclusión de que dices, bueno, pues si el señor Planas quiere utilizar las tierras, en fin, en semiabandono, infrautilizadas, ¿qué ocurre? Bueno, pues te ocurre, sigues andando por el camino y te lleva a lo que se dice claramente la ley de estructuras agrarias, expropiación forzosa. Te voy a nombrar aquí tres leyes aquí en España que hablan sobre este tema. Uno es la Ley Valenciana 5/2019. En su artículo 13.2 dice: el procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social, que es lo que el señor Planas defiende, de la tierra, así como el derivado de dicha declaración, se regirá por la legislación general sobre expropiaciones forzosas. nos está diciendo, nos están diciendo esta ley, que si tú abandonas la tierra te dirán que está infrautilizada y al final tendrán que la expropiarán y tú perderás la tierra. Castilla-La Mancha, el artículo 27.2 dice: se considera incumplida la función social del uso de la tierra de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la ley 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa. Ay, qué casualidad, otras leyes de estructuras agrarias en las otras tienen artículos similares. Pero si nos vamos a Cataluña, la ley 3/2019 nos dice claramente: características establecidas en el artículo 23, debe iniciarse un proceso de oficio para declararla en desuso, lo cual te lleva a la expropiación forzosa. ¿Es esto lo que busca el señor Planas? Y esto empezamos con las plagas. Por eso he dicho, oiga, ¿qué tienen que ver las plagas con esto? Mucho. Porque mire, ahora, por ejemplo, aquí, en la zona de Castellón, nos encontramos con la mosca blanca. No tenemos, por suerte, de momento, el trip de California y tampoco la mosca oriental. No tenemos de momento, pero esto no quiere decir que el año que viene lo tengamos aquí. Además, los agricultores, yo sé que están preocupados, yo incluso estar mirando continuamente los árboles a ver si ves síntomas de una plaga o de la otra. Pero tenemos la mosca blanca, y la mosca blanca no la podemos matar con nada. ¿Y sé por qué? Porque ustedes, con su gracia de poder hacer el relevo generacional y todas esas tonterías que ustedes inventan, que no sirven para nada y que lo único que demuestran es que no tienen conocimiento de lo que es la agricultura, resulta que al final uno tiene que abandonar. Y cuando abandona, enseguida pues ya veremos, viene el señor papá Estado, el señor papá Comunidad Autónoma, y te dice: hombre, ustedes no trabajan la tierra, porque ustedes no me dejan de ir al agricultor, porque Europa está procurando que las tierras se eliminen, se exterminio de la agricultura, entonces vamos a expropiar las tierras. ¿Para qué? Joder, y aquí ya empiezas a derivar en pensamientos mucho raros, como por ejemplo las placas solares, por ejemplo los molinos de... Pero, por cierto, quiero hacerte un detalle que alguna vez tendremos que hablar. Los aerogeneradores, molinos de viento, estos que dicen, nadie dice, publican muy poco, pero nadie dice nada, de los millones de aves que mueren al año en todo el mundo. Los miles y miles de aves que mueren en España, de aves de todo tipo, buitres, vencejos, grullas, de todo tipo. ¿Y esto nadie dice nada? Oiga, la biodiversidad a nosotros, porque dicen que hay que recuperar la biodiversidad de un pantano, resulta que destruyen el pantano, hay que recuperar la biodiversidad. Usted ha destruido una biodiversidad que ya estaba instalada y ya, ahora quiere que salga otra, porque la biodiversidad no es la misma siempre, depende de las circunstancias y el terreno. Uh-huh. Y si el terreno no ha variado, ni el clima tampoco, pues va a salir la misma biodiversidad que había antes de que usted destruyera el pantano y que nos dejara sin agua. ¿Y nadie dice nada de las aspas de los molinos? ¿Nadie dice nada que habría que meter una demanda contra todos los ecologistas y contra todos los gobiernos que autorizaron los molinos de viento para aerogeneradores? Ah, no, ahí la ley del bienestar animal, por lo visto, ahí no entra. Vamos, es que esto ya, ¿qué quieres que te diga? Huele a no a chamuscao, ¿no? Huele a podrido.
Pues ya tenemos el tema resuelto, el primer tema que teníamos sí. que hablar. Pausa de publicidad y vamos a hablar sobre la plataforma 6F.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Bueno, y continuamos hablando con Pepe Montagud, el presidente de AIAN, y recordemos, integrado en la Plataforma Nacional de FENAI. Les habíamos dicho que vamos a hablar de la Plataforma 6F, pero vamos a hacer referencia a un artículo de un periódico francés del tema que habíamos abordado en el bloque anterior.
Sí, se me había olvidado el artículo de Le Monde, que precisamente por ser un artículo de un periódico francés,
sí, en fin, sí,
y un periódico importante, pues hay que destacarlo. Esto nosotros ya lo sabemos de sobra, de hace tiempo. Las organizaciones agrarias deberían también saberlo, creo yo que lo sabrán, de hace tiempo, que el principal problema para los costes de producción nuestros eran la diferencia de sueldos o salarios que hay en estos países con España.
Claro.
Y el artículo de Le Monde lo pone al descubierto, que ya lo sabía. Yo me alegro porque lo pone un periódico que hasta incluso el ministro puede leer, si es que sabe leer. Dice Le Monde, un reportaje de investigación en vídeo en el que denuncian salarios de miseria de 8 euros al día. Esto es menos de una hora que cobren aquí en España. 8 euros al día. La COAC, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores, parece que haya descubierto el cielo. Oiga, pero se debería saberlo esto. Y claro, se hace eco de esta información. Pero el artículo lo que dice claramente es jornadas de 12 horas de trabajo, salarios de miseria a 8 euros al día, sin seguridad social ni equipos de protección, sobre los insecticidas o las polinizaciones que usan. Ahora, ¿qué nos dice, señor Planas? Que usted no lee estas cosas, usted no las sabe. ¿Usted sabe el motivo ahora, uno de los motivos por lo que la crisis de la agricultura está en su punto más alto? No es porque falte profesionalización, que en España hay de sobra, ni innovación, porque hay de sobra, ni por las ganas de trabajar, ni porque aun sean personas mayores que todavía trabajan, ustedes les hacen la vida imposible, ni por los productos que utilizamos. Es porque lo que nos están haciendo ustedes a nosotros es que están condenando a la agricultura. Ustedes son los responsables y los culpables. La Unión Europea es responsable y culpable del exterminio de los agricultores. Aquí tienen ustedes la prueba, es Le Monde quien lo dice. 8 euros al día, 12 idas. Madre mía, si nosotros pagamos 8 euros a un trabajador, aquí por ejemplo los agricultores, que por cierto, cuando dijeron aquello de que eran empresarios, efectivamente son empresarios particulares, ellos y su familia, porque la mayoría trabajan con su mujer y con sus hijos en la tierra, o su ganado, o su pasto, en fin. Y estas personas se las ven y se las desean para poder sacar rentabilidad a sus tierras. Y ustedes todavía vienen a poner mayores restricciones, mayores problemas. Oiga, vamos a pagar 8 euros al día, vamos a trabajar 12 horas. Madre mía, se meten aquí todos los ministerios aquí de trabajo y de armarían la Mary Morena. Y ustedes no se dan ni cuenta, van a ayudar a estos países. Hoy pobres, es que hay, y no saben que el dinero que va allí va o bien a favor del monarca marroquí o bien a favor de los grandes empresarios que lo aprovechan precisamente para sacar beneficios. Ustedes, perdónenme, son unos jodí. Me callo. Vamos a hablar del tema de ese.
Bajo su punto de vista, ¿qué ha pasado con esta plataforma?
Vamos a ver, la plataforma 6F. Hubo una eclosión en su momento, principios de febrero, de que la gente se quería lanzar a la calle. Los agricultores querían salir a la calle, deseaban salir a la calle. Esto es algo que lo has podido detectar siempre que has hablado con gente del campo. ¿Qué pasa? Que las organizaciones agrarias todavía se estaban pensando si se reunían en la mitad del mes de febrero o si salían a la calle, en fin. Lo que hacen las organizaciones agrarias, por desgracia, aquí en territorio español. Pero es que cuando llegó a principios de febrero, sobre todo las fechas estas, nos encontramos con que Francia estaba en la calle, Alemania estaba en la calle, Italia estaba en la calle, Polonia estaba en la calle, Rumanía estaba en la calle, Holanda estaba en la calle. O sea que todos los agricultores de Europa estaban protestando y estaban haciendo movilizaciones. Y lógicamente aparece la señora Lola. La señora Lola, que levanta en los grupos de WhatsApp y empieza a decir, vamos al 6F, vamos a salir todos a la calle. Y este grito, pues, envalentonó a la mayoría, por no decir casi todas las asociaciones libres que hubo, y a todas las personas que querían salir a la
calle. ¿Canalizó?
Vamos, en términos de lo que te digo, en términos de fallas. Encendió la traca, pero el técnico es el que hace el trabajo, ¿no? Encendió la traca y aquello eclosionó. Eclosionó en forma, en fin. Claro, la entrada masiva y la apuesta masiva de los agricultores llamó la atención de los medios de comunicación y empezaron a salir. ¿Y quién era Lola? Pues empezaron a buscar a Lola por aquí y por allá. Yo, a los 2 o 3 días de empezar este movimiento, puse una frase muy rotunda. Es el momento de hacer un congreso constituyente y erigirnos en la principal fuerza sindical agraria española. De la forma que lo decía, lo tenía muy claro. La señora Lola me contesta en un grupo: ya está el 6F. Yo me callo. Por otro lado me llega: Pepe, que no se trata de asociaciones, se trata de personas únicamente. Las asociaciones no entran en este movimiento. Lo primero que pensé yo fue un craso error. Eso es un error tremendo lo que hicieron. Bueno, a medida que la señora Lola y la gente iba movilizándose, pues empiezan a aparecer algunos vídeos.
Cuando buscamos referencias de Lola Guzmán, lo que dicen todos los medios de comunicación, o alguno de ellos, yo digo que la mayoría, casi todos, hablan de una líder de la revuelta agrícola y de la portavoz del campo. Ojo, esto lo dicen la mayoría,
Sí, bueno, lo dicen la mayoría. Lógicamente, ella fue la que se lanzó a hacer vídeos, a hablar con los medios de comunicación. Y claro, la entrevistaron. Yo le vi una entrevista en una televisión.
Aquello también hay varias publicaciones donde hablan de ella como exmilitante de Vox.
Bueno, aquí entramos ya en el partido del gobierno. Los políticos enseguida lanzan este no es de los míos, es desde la extrema derecha o de la extrema izquierda o la extrema...
Es decir, que esa acusación usted no le haría ni caso.
Ningún caso, por una razón.
Pero oiga, sí que la...
Cada uno puede ser de la extrema que quiera, del partido político ideológico que quiera, pero a la hora de la verdad puede estar luchando por el bien de todos. O sea que para mí no importa. Si tenemos que buscar el carnet de ideológico de cada uno, lo primero que tendrían que irse son todos los políticos que hay. Uh-huh. Porque están en una situación que todos son políticos, actúan políticamente en bien, buscando el bien común de la población, que teóricamente, según ellos, no debería de tener ideologías. Hombre, si tú eres ideológico, tú eres de un partido político, tú tienes tus siglas, ¿por qué no quieres que la gente de la calle tenga sus siglas, sean de donde sean? Pero bueno, esto yo vi la entrevista, que te digo, en una televisión, y aquello a mí me decepcionó, pero tremendamente. No tenía ni idea de agricultura. Lola no tenía ni idea de agricultura. Bueno, a partir de ahí yo empiezo y llamo la atención, ponía alguna nota en algún grupo, porque claro, yo era presidente de una asociación, no quería inmiscuirme en temas que no me afectaban en ese sentido, eran personas particulares, pues vale, yo sabía que si hablaba, pues enseguida me callaría. No, que esto es cuestión de, como me lo han dicho varias veces, esto es cuestión de personas particulares, de agricultores particulares. Dije yo, aquí hay un movimiento que es anárquico, que no hay organización ni hay planificación. ¿Pero esto qué es? Después te ves unos vídeos con la señora Lola, que se pasó, pero 100 huertos, por decirlo así. Y después el vídeo que más me llamó la atención, cuando se dirigió al ministro diciendo que con la única persona que tenía que hablar era con ella. Y digo, jolín, ya tenemos aquí a una persona con una vanidad tremenda, con una soberbia tremenda, con un ego tremendo, pero que tiene los pies de barro. ¿Y la gente no se da cuenta? Bueno, seguimos hablando sobre el tema, y en Nules, hablé con Villarreal, con Víctor Villarreal, y nos reunimos. De allí salió otra.
Cuando habla con Víctor Villarreal, con alguien, con alguna asociación.
No, hablamos Víctor Villarreal, la asociación Villarreal, la asociación de nubes.
Con Víctor Viciedo de Alib.
De Alib, sí, de Alib. Y nos reunimos y hablamos claramente de que la Comunidad Valenciana podríamos iniciar un movimiento y extenderlo al resto de España bajo el influjo que podía tener todo el movimiento que había. Que de ahí quedamos reunir a todos los agricultores que quisieran a una asamblea a nivel local, pero que sea de la Comunidad Valenciana. Sabíamos que de Alicante la gente estaba muy lejos, pero de Valencia y de Castellón los que quisieran asistir eran libres. Yo busqué el local funcional de Nules con una capacidad de cerca de 1,000 personas y nos reunimos, pero a mí me dice Víctor: oye, llamamos a Lola. Digo, yo no tengo ningún problema, pero tú sabes que yo desde el primer momento he chocado con Lola, que no me gusta en absoluto lo que hay detrás de Lola, que no hay nada.
Víctor Viciedo, el presidente de Alib, decide o le propone llamar a Lola Guzmán, que era la que era la portavoz del 6.
Portavoz, la líder que sale. Digo, oye, no os equivoquéis. Es que hay que ser ciegos, y ciegos no se puede ir por la vida. Este movimiento no puede ser un movimiento espontáneo, de ahora han salido todos a la calle. Hay que organizarlo, hay que planificarlo, hay que montar estrategia, hay que montar un tipo de organización que... Pero esta gente no dice nada, no tiene nada absolutamente, no tienen nada absolutamente. Allí esa reunión que hicimos, vinieron de la zona de Valencia, vinieron de aquí de la zona alta de Castellón, en fin. Nos reunimos unos cuantos representantes de grupos, de colectivos de aquí, de Castellón y Valencia, porque de Alicante estaba más lejos, y la señora Lola Guzmán también presentó. Él allí se presentó como líder, cierta forma victimista, porque la atacaban por todos lados, pero yo lo que buscaba no era, en este caso, yo lo que buscaba claramente en esa reunión era conseguir algo que hasta ahora no habíamos logrado. Iniciar una organización de una organización a nivel comunitario que superara las que había y que pudiera salir al... Porque éramos asociaciones independientes, sabíamos que hay muchas. A ver si nos podíamos erigir en esa organización que le hace falta a España, los agricultores. Porque estas que hay del uso, estos que hay de estas que reciben subvenciones, no nos han servido ni nos van a servir nunca de nada. Entonces, bueno, el plan victimista. Villarreal parece ser que la adoraba, Lola Guzmán. Víctor me dice que habría falta organización, y yo le digo que ya le he comentado varias veces, pero se me echa lo que se dice en términos normales. Me han echado flit, ¿no? Flit, ¿sabes lo que era el flit, no?
Sí, sí, es un repelente.
Un repelente, un insecticida, que era un aparatito que
llamabas
para las moscas.
Sí.
Bueno, pues... Y bueno, pues digo, bueno, pero aquí tendremos que acordar alguna cosa. Tenemos a ver qué es lo que queréis que hablemos y enfoquemos la asamblea del día 12 de abril. Ya del 12 de abril, digo, y después de eso, pues, en fin, los que tengan que intervenir y que sepan claramente qué es lo que quieren. Allí no se acordó nada. No es que se acordó, es que salimos conforme entramos. Yo hago después en el grupo que habíamos creado una propuesta, y pongo una propuesta claramente que le nombro Mesa Rural. Detrás todas las sociedades independientes que quieran unirse con una serie de propuestas claramente de organización, de planificación y tal, tal. Bueno, yo no sé, lo que yo entiendo siempre que es una propuesta, tú haces una propuesta que te la pueden mejorar, te la pueden rebatir, te la pueden rebajar, ¿no?, de los términos,
la
pueden tirar
fuera.
Una
propuesta es eso, una propuesta.
Exactamente. Bueno, pues aquello parece que sentó como un tiro a toda la gente. Bueno, pues yo desde entonces ya cierro la puerta y me quedo en casa y digo, aquí vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasó? Pues nada, que la señora Lola se cargó el intento de formar esa organización a nivel comunitario, y después pues ya empezó a salir lo que efectivamente estaba germinando en el fondo de ese 6F, que era un buen comienzo. Si Lola hubiera sido más sensata, si Lola Guzmán no hubiera tenido ese afán de protagonismo, ese ego que demostró y esa soberbia que la ha demostrado claramente, y lo digo sin ningún tipo de acritud contra ella, ¿eh? Yo se lo dije claramente ya desde el primer día. Claro, empezó a salir lo que tenía que salir. Aquellos que intentaban contradecirla, pues automáticamente ella los echaba de los grupos. Esto es lo que a mí me han dicho muchísima gente. Pero además se encuentra con otra cuestión que está la enfada, y es que el 6F viene una asociación de Navarra y lo registra como nombre 6F Nafarroa. Pero no sigue el enfado ahí. Se enfada con Víctor Viciedo, porque Víctor Viciedo y unas 17 asociaciones del norte de España acuerdan 24 horas de cierre de las fronteras entre Francia y España junto con algún sindicato francés.
Sí.
¿Por qué se enfada la señora Lola? ¿Por qué no le habían dicho nada a ella? ¿O lo sabría o no lo sabría? No lo sé. La cuestión es que ella remete contra Víctor, lo trata como no debería haberlo tratado, y pues claro, la decepción de Victoria fue tremenda. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo que tenía que ocurrir. Hubo una eclosión muy fuerte. Cuando se ha descubierto claramente lo que hay detrás, que no hay nada, no es que Lola actuara con mala fe, no lo digo ni mucho menos, Lola Guzmán no actuó en mala fe, pero no supo, digamos, digerir esa popularidad que los agricultores le habían otorgado, que los medios de comunicación le habían dado. No supo digerirla. Su vanidad y su ego pudo más que realmente lo que tenía que haber hecho. Pero es que encima le faltó ese equipo de dos o tres personas que la asesoraran, que le dijeran por este camino no, por este otro sí. Es decir, un tipo de organización en el que ella, siendo la líder, que nadie le descuestionaba, ni yo tampoco, y vi y reconocí claramente que Lola había tenido unas agallas que no han tenido muchos. Pero claro, cuando tú te lanzas al extremo de querer levantar un país de la forma que se lanzó ella, debes de tener muy buenos compañeros de viaje, debes de tener los pies muy bien asentados en el suelo, debes de tener un suelo duro de roca y no arenas que te se vayan deshaciendo. ¿Qué ha pasado con el 6F? Pues ha sido un movimiento que eclosionó en su momento y que, llegado el momento actual, yo lo siento por aquellos que todavía confían en que Lola les pueda salvar en este sentido.
Bueno, en este caso, ustedes están con FENAI. Víctor Viciedo ha dicho, el último programa que estuvo aquí, dijo se reunía con usted por si llegaban a un acuerdo.
A ver, yo siempre he dicho que yo me reúno con el que quiera reunirse conmigo. No tengo ningún problema con Víctor.
No. Además, se lo dijo, aquí en directo. Estaba el vicepresidente de ALIP. Hablaron de esa posible integración de la plataforma donde ellos están, pues llegar a un entendimiento. En este caso, todo suma, es decir, las cosas suman. Pero a mí ahora me interesa mucho que me hable del nuevo conseller y del nuevo secretario autonómico, porque sé que usted, al nuevo conseller, bueno, lo conocemos. No. En esta casa lo conocemos porque lo hemos entrevistado muchas veces al consejero de Agricultura, a Miguel Barrachina. Pero yo sé que el secretario autonómico y usted se conocen muchísimo tiempo, desde hace muchos años. Y que además no solo se conocen, sino que han tenido encuentros profesionales, de ámbito profesional, y que yo no creo que al secretario autonómico le vendiera de nuevas de las declaraciones que hace, por ejemplo, usted ahora.
No, él me conoce bien en ese sentido, más de lo que yo pensaba. Vamos a ver, el señor Barrachina, sí, lo conozco, pero de vista. No he hablado nunca con él. Lo que sí que le lanzaría es un mensaje, y muy claro. De la misma forma que se lo dije a José Luis Aguirre, se lo digo a él. El señor Barrachina sabrá de sobra cuál fue la política que llevaron a cabo los últimos consejeros o consejeras, ¿no?, que había en este caso, Isaura Navarro, Mira de Moyá y tal. No vaya por ese camino.
Sí, pero en
que el, no vaya por el
en
camino.
El diario de partido ya lo llevaban. Llevaban todas las reivindicaciones que ustedes hacían. El Partido Popular salvo lleva esas reivindicaciones.
Salvo una.
Salvo una salvedad, ¿cuál?
La Agenda 2030.
Vale.
La Agenda 2030. Bueno, por un
bueno,
yo lo que quiero al señor
dentro de la Agenda 2030 hay muchas cosas.
Sí.
Muchas con las cosas que ustedes han discutido.
Muy, muy pocas. En eso te puedo hablar porque yo llevo recogiendo información y hace desde que empezaron a hablar de la Agenda 2030. Bueno, señor Barrachina, yo le diría que sea valiente, que aplique las políticas que tenga que aplicar, porque nosotros sí que le pediremos una audiencia para reunirnos con él y le mostraremos los puntos, que además te lo voy a decir, yo los tengo muy claros. Los puntos donde se ha fracasado en la agricultura española. Que en este caso sepa plantar cara incluso al propio partido, porque una cosa es lo que quiere su partido y otra cosa es lo que desean y quieren los agricultores.
Es que yo creo que cada provincia, cada comunidad tiene sus... hay que escuchar en el sitio qué es lo que quiere cada uno, porque cada uno tiene unas necesidades.
Claro, ya, pero no son las mismas necesidades.
Claro.
Aparte, porque además los cultivos no son los mismos. No sé, en este caso, por el de Castilla-La Mancha,
sí, que
por ejemplo, la Comunidad Valenciana. Aquí los cítricos son lo principal y aquí nos tenemos que atender a los problemas que nos traen los cítricos.
Sí, en este caso, como el conseller es de la Comunidad Autónoma, es decir, es de la Comunidad Valenciana, perdón.
Yo le aconsejaría eso, que no siguiera la misma línea de los otros consellers.
Porque si no, acabará criticándolo igual, ¿no?
Claro, por supuesto.
Aunque luego le manden recaditos.
Vamos a ver.
De que haga el favor de no hablar tanto y todo esto.
Déjame.
De que están un poco enfadados.
No, yo le digo desde ahora este momento. Es decir, me gustaría que alguien triunfara en este, supiera realmente los problemas que hay, por qué motivo llevamos la crisis que llevamos a cuestas tanto tiempo. Y yo le diría que si tiene que plantar cara al partido, que lo plante en ese sentido. Y, por supuesto, Europa hay que plantar la cara continuamente. Y en cuanto al secretario autonómico, Vicente Tejedo, nos conocemos mucho tiempo. Estuvimos en la misma falla de Burriana. Yo era entonces el presidente, él estaba también allí, de la falla. El señor Tejedo es una persona muy válida. Es una persona, además, que tiene su criterio propio sobre las cosas y las dice. Él me conoce bien, él sabe que yo no soy una persona cómoda, que yo planteo las cosas de una forma muy cruda a veces, lo reconozco, incluso voy de una forma muy agresiva, pero que busco siempre simplemente lo que realmente deberíamos buscar. O sea, que el señor Tejedo, espero yo poder tener más conversaciones en este sentido, porque yo sé cómo piensa, y sé también cómo va a actuar, porque aunque él me conoce bien, y no me desea en contra, yo tampoco lo deseo en contra, pero nos entendemos. Por otra parte, te voy a decir que seguiremos nosotros enviando los escritos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero sí que lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho con José Luis Aguirre y con las anteriores conselleras. Haremos un informe y a ese informe plasmaremos. Y te voy a decir otra cosa. Aquí todos somos culpables. Empezando por la administración, siguiendo por los políticos, las organizaciones agrarias y los propios agricultores. Todos somos culpables de lo que nos está pasando. Que, por cierto, en un momento podremos hablar de ese tema, que yo lo tengo todo ya bien estudiado y bien escrito.
Pues será la próxima semana, porque si quiere está invitado. Pepe Montagut, presidente de AIAN, integrado en la Plataforma Nacional de FENAI. Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
El infierno de tu gloria ha pasado por mí, ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
De vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí. Mi manera de sentir, mi manera de sentir.
Miren, els bombers de la Diputació de Castelló han informat que avui, al voltant de les 11:30 al matí, s'ha declarat un incendi en una empresa d'autobuses de la Vall d'Uxó, que està prou estès, però diuen que controlat. 4 dotacions de bombers, 2 unitats de comandament i un camió nodrisa de 35 mil·litres de treball treballen d'aigua, treballen per a sufocar les flames. El foc ha generat una gran columna de fum, com es pot apreciar si s'assomen en qualsevol puesto que està propet. Ens han enviat imatges gravades per veïns de la zona i hi ha una columna de foc grandíssima, molt, molt fosca. En fi, diuen que està controlat, però que està prou estès, i és, recorden, en una empresa d'autobusos de la Vall d'Uxó. Tinc així en mi a Manu Robert, ell és el regidor no escrit dins de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia.
Bon dia, Susana. Gràcies per haver-me recibit, com sempre.
Ell és regidor no escrit perquè fa un temps va decidir abandonar la formació de Vox en l'Ajuntament de Villarreal. Vostè era regidor perquè s'ha presentat les llistes de Vox.
Sí, així ja és. Així ja és.
Ara, què li ha paregut el que ha passat?
Suposo que te referissis a este trencament d'acords que ha hagut a nivell nacional, esta revolució que ha hagut a nivell nacional i bueno, pues que després ha anat repercutint en totes les comunitats autònomes. Me pareix una autèntica aberració, me pareix una manera de justificar algo que és injustificable, que un partit polític s'atrevisca a estar treballant per arribar al, diguem, a lo que és finalístic en este cas, que és el poder governar, el poder cogovernar i el poder portar a la nació una major qualitat de vida, i en el moment en què està en el govern, siga per una cosa o fora per una altra, perquè les excuses pues, poden anar cap a tots els colors, pues trenquen el govern, obliguen a tots els que estan en el govern a anar-se'n a sa casa, i això me recorda, per desgràcia, a tots aquests partits polítics que ja no estan, com, bueno, que queden ja pràcticament un solatge, com sí. pugui ser Podemos o pugui ser Ciudadanos i demés, partits que, bueno, que pugen, que tenen una flama molt gran, però que en el moment en què la gent se dona compte de conforme són i què és el que són i què és el que pretenen, automàticament cauen per al seu cas, com passa en els castells naipes, en aquest cas.
En aquest cas han sigut dos comunitats autònomes que no han trencat el pacte, així en la Comunitat Valenciana està trencat el pacte. Este matí hem sentit unes declaracions de la presidenta de les Corts dient que ella no abandona la presidència perquè són els mateixos vots que l'han fet a ella president de les Corts, l'han fet al senyor Mazón president. A vostè què li pareix aquestes declaracions?
Bueno, les declaracions en tot cas han de respectar-se perquè estem en una democràcia, vulguem o no vulguem, i dins d'esta democràcia pues, és la gent la que té la possibilitat per el dret d'expressió configurada en la Constitució de poder parlar i poder dir lo que li doni la gana sense tindre en compte darrere d'ell què és el que fa i les conseqüències que promou. En el cas de Llanos Massó, pues, bueno, considera que és una irresponsabilitat i que l'únic que demostra és que s'ha aferrat al seu silló, com s'aferren molts, en aquest cas, molts polítics, i que no té en compte de que ells estan per el PP, se'ls va ficar per el PP i a treballar per el PP. El cas d'ella és un cas que, òbviament, jo com a jurista legalment considero que està en tot el dret del món de quedar-se, però des d'un punt de vista moral, pues, hauria de pensar en acompanyar a tots aquells companys com Barreda que se n'han tingut que anar i se n'han anat precisament perquè ha sigut el comitè executiu central de Vox ha sigut el que ho ha demanat i ells pues, han obeït, excepte ja dic, el que són el president d'Extremadura i de Castilla y León, que s'han donat compte com tantes altres persones de que ara vaig i ara vinc i arriba un punt en què ja no n'hi ha paraula.
Dient que el vicepresident, l'ex vicepresident de la Generalitat no estava massa d'acord en abandonar el seu lloc.
Donat compte que ell entra en una situació d'alegria, de comoditat, de ganes de treballar, de defensar tots aquells principis que en les 100 medides de Vox s'estipulaven i se remarcaven i se publicitaven, i al cap d'un any, quan ja està arrencant tota la seva feina, quan ja has començat a sembrar, li han dit ara arrencar tot el que ha sembrat i ves anat a casa. I no digues ni pio. Òbviament, això va molestar moltíssim i ara és perquè de moment he estat callat, però n'hi haurà moltíssima gent, en aquest cas el vicepresident, arribarà un punt en què parlarà i dirà la veritat de la situació en la que està, diguem, conforme se'l va ficar i conforme se'l va llevar, i considere que això és total. No és que siga anormal, és que és contrari a tota ètica professional.
Sí. En aquest cas, vostè considera que l'exvicepresident primer acabarà fent un pas al costat del partit com vostè ho va fer?
No ho sé, perquè no estic dins de lo que és la part interna de cada persona, però jo d'alguna manera pues, me sent, diguem, solidari en ell, perquè el que no se pot fer és fer tot lo possible i obligar-te a no poder treballar en tot allò que tu creies i com tu creies que se devien de fer les coses. Ara mateix són persones que estan total i absolutament abandonades pel partit i despreciades. I la veritat és que me recorda molt també pues, les meves circumstàncies, no? A banda de la responsabilitat que tenia, pues, això, les circumstàncies personals que pogueren haver en la cap de llista.
En aquest cas, s'està tenint la reunió a les 6:30 de la vesprà, quasi no s'havia anunciat des de Madrid i ja pràcticament estaven cessats en la Generalitat Valenciana.
Sí. Això ha sigut el que diem així el poble mort de pelar. És a dir, és una decisió en la qual ningú ha parlat ni ningú els ha deixat possibilitat de parlar. És una decisió que no s'ha conciliat, no s'ha arribat a ningú entente cordiale, que diuen, i és una ordre militar dins d'una organització que, bé, que bueno, pues, ha arribat a aixes conseqüències i encara estem per esperar-ne més i més graves encara. Sí. Per desgràcia és així.
Compromís en la en l'Escorx diu que vol fer una reforma del reglament de l'Escorx per apartar-la del càrrec. Però jo no sé si la presidenta, el que diu ella de legislar ad domine no és molt ètic, jo no ho entenc molt bé, que es pot explicar-nos què és això.
Sí, bueno, a veure, jo com a lletrat l'únic que puc dir-vos és que l'article 8, en aquest cas, pues estableix la possibilitat de poder remoure a la presidenta de l'Escorx. Pense que ho faran i pense que ho faran molt bé. És a dir, no té ningú sentit que hi hagi precisament una presidenta de l'Escorx valencianes en un partit polític que no vol a les comunitats autònomes i en un partit polític que se'n va a la primera de canvi quan se li dona la possibilitat de conciliar-ho. Efectivament, se pot modificar, òbviament sempre en majoria absoluta, però se pot modificar el reglament de la Càmera en el sentit de que puguen remoure's personatges que no complisquen les seues obligacions, ja no honradament, sinó també legalment, no? Des del punt de vista estatutari.
Clar, vostè diu, un partit que no creu en les comunitats autònomes, que no, però, claro, vostè, quan se va afiliar a aquest partit, vostè ho sabia, és a dir, quan està ahí dins?
Sí, a veure, jo vaig estar dins, a mi se me va fer una pel·lícula molt bonica, jo vaig veure-les sent normes, me van parecer raonables, però jo hi havia moltes coses que no comprenia i quan jo pretendia exposar les meues dudes i més, se me tapava la boca, se me dia que això, vamos, que això era cosa de Podemites i que això jo no tenia per què pensar així, que tenia que pensar al 100%, o estàs conmigo o estàs contra mi. A partir d'ahir va ser quan jo vaig començar a pensar per mi mateixa i veure que n'hi haven coses que sí que eren molt boniques de veure, però després quan t'encontres dins és quan es comences a veure la veritat. És el que passa, per exemple, en les sectes religioses o en les sectes d'algun tipus d'associacions i demés, que quan entren és tot molt bonico, però després quan entres dins en el dia a dia te dones compte de que la sombra és el que està manant contínuament i que el pitjor de tot és quan una persona li tapa en la boca, hi ha una persona que s'ha ficat ahí per poder treballar, en aquest cas per al poble, i que no se li dona possibilitat alguna, i que en el moment en què tu digues és que jo no estic d'acord en això, se li diga no, tu calla, te fiques a un racó i així na calla d'estàs més guapo. Òbviament jo no estic així per fer això, i per això me'n vaig eixir.
El que passa és que en els partits polítics, quan un decidís entrar dins d'un partit i després posis votat per el poble, l'ideari polític és el que segons el partit s'ha d'aplicar al puesto. Ho tindrà molt difícil vostè, no en este, en qualsevol partit al que vostè decidirà o en el que decidirà estar, perquè tots tenen un full de ruta.
Sí, tots tenen un full de ruta.
I un ideari de partit.
Sí, PSOE, per exemple, té un full de ruta. Després el senyor alcalde fa i treballa per les persones del poble i se n'és de la fulla de ruta. I el Partit Popular passa exactament el mateix. Compromís tindrà la seva fulla de ruta, però dins de lo que és el poble també tenen la seva flexibilitat per poder amoldar-se a la conciliació, al debat i sobretot a la conformació d'un govern que mos millore els nostres veïns en quant a qualitat de vida. El que un partit se faci rígid en el poble no és bo, perquè poquetes vegades podrem arribar a acuerdos. Quan intentem arribar a acuerdos, si aquestes persones o aquests partits polítics no flexibilitzen la seva fulla de ruta, mos encontrem en que des de Madrid, que no saben ni on està Villarreal, des de Madrid te donen unes instruccions i tu quan arribes així te tires les mans al cap, perquè quan eixiràs al carrer la gent se te tirarà damunt. I això és el gran problema que tenen tots aquests partits, que són tan sumament rígids i dogmàtics que no donen possibilitat. Quan a un li diuen no, és que així al poble tenim certa llibertat i després d'aquesta llibertat no la veus per cap puesto, pues suposa que en Compromís passarà el mateix, en el Partit Popular passarà el mateix, en el PSOE passarà el mateix, o mos deixem un poquet les línies tan rígides i dogmàtiques dels partits, o Villarreal no avança. És que no n'hi ha possibilitat. ara estem veient aquests últims dies que pot haver acord entre el PSOE i Compromís, pues ho celebre de veritat i en tot el cor, ho celebre, perquè és que els que anem a guanyar som els fills del poble, és que estem així vivint tots els dies.
Clar, el que passa és que sí que és de veres que n'hi ha un acord i que evidentment això farà que el poble estiga desbloquejat evidentment en molts aspectes, però sí el barco va cap a una direcció, és a dir, el tindre una majoria suficient com per a governar vol dir que s'està governant cap a la direcció que marquen aquestes dues formacions.
Sí, fonamentalment sí, però tots els veïns del poble, i per això porta ja per la quarta legislatura, se donen compte de que n'hi ha molts aspectes hacia el poble que no són aspectes del PSOE, que no són aspectes del PP, que no són aspectes d'un partit polític en concret, sinó que són, dins de lo que són les possibles línies generals de cada partit, pues sí que és veritat que n'hi haurà partit, com el PSOE, per exemple, pues que dona molta importància als serveis socials, a l'ajuda a les persones, tal, però i el PP hi ha unes altres, no? Però dins d'aixes línies tan generals hi ha una línia perfilar, que és la línia del nostre poble, és la idiosincràsia que tenim nosaltres així, i és la que hauríem de tots confluir.
Claro, en este cas el seu perfil polític ha anat moldejant-se en funció de lo que veig del seu alrededor. Estem parlant que vostè era, és polític fa aproximadament 15 mesos.
Sí,
està vivint la política.
Sí, perquè anteriorment jo estava com a assessor jurídic i realment tampoc me preocupava massa per la situació, diguem, les línies polítiques del poble, en el sentit que jo ho escoltava, però jo me dedicava única i exclusivament a portar el tema jurídic. Claro, quan vas entrant, te vas donar compte dels plenos, què és el que són, com se treballa des de l'Ajuntament, què és el que fa cada grup polític, com se pot parlar, de quina manera podem arribar als acords, és quan te vas donar compte de realment els que valen la pena i els que no. I això és la realitat.
Clar,
no?
Però entonces vostè formaria un partit, agarraria una punteta d'este, una punteta de l'altre, és a dir, està parlant-me de tindre un full de ruta propi.
Jo el que estic parlant i el que vaig a defensar sempre, i ho he dit des del primer moment en què me'n vaig eixir, és que jo sóc fill de Villarreal, l'ha nascut ací, m'ha criat ací entre els barrios, conega la gent, moltíssima gent, els nostres veïns, familiars, els tinc tots ací. I jo el que me senc i vull sentir-me útil és perquè siga la veu de tots aquests amics, de tots aquests veïns, de tots aquests familiars, que no pensen en polítiques generals, que pensen només en les necessitats que tenen dia a dia. No és que jo agarre un poquet d'ací d'este partit o un poquet de l'altre, perquè òbviament l'utopia no existís, però sí que és veritat que a través d'escoltar, perquè és molt senzill escoltar a la gent, te dones compte de que la gent ni és de dretes ni és d'esquerres, és tot el contrari, és a dir, són veïns que tenen unes necessitats i quan eixes necessites...
Se refereix als polítics municipals.
Claro, estem parlant de lo que és la municipalitat. Quan tu te dones compte de que hi ha una separació, un divorç entre el que són els interessos polítics i el que són les necessitats del poble, és quan venen els problemes. Jo estic així perquè jo necessite escoltar a les persones antes de parlar. Per mi és fonamental, és a dir, jo no vull ganar-me a ninguna línia de partit, jo el que vull ganar-me és a sentir a un barri, a sentir una associació, veure que tinguin problemes en tal carrer i solucionar-lo, perquè al fi i al cap el nostre poble, aunque siga un poble grandet, és un poble i així mos hem criat tots i l'únic que volem és que els que estem així, pues, visquem a gust i visquem contents.
Pues mira, a mi tots els dies me n'envien de problemes de les quals parlaríem i no acabaríem, com per exemple ara va una altra gasolinera a l'eixida del poble al costat d'un altre col·legi. Jo vaig preguntar al regidor Emilio Biol si la política era posar, i va dir, pues totes les que vinguen, és a dir, però ja estava confirmada aquesta gasolinera i no m'ho va arribar a dir que hi havia una altra gasolinera, com per exemple pues el barri de les Cuestes, on tenim una problemàtica molt gran, per exemple l'apertura de les biblioteques, la falta de hombres que en falten. N'hi ha milers i milers de coses que se denuncien. L'estat dels carrers, la recollida de la neteja. Ara, per exemple, he vist una nota de premsa que, a més, ho diu clar, és que, a més, la nota de premsa és curiosa, no? de sentir, perquè diu que xafar una merda te pot dir car, te pot costar fins a 500 euros.
Sí, és veritat. Més fàcil arreplegar-la.
Sí, són coses que... Clar, ara, en aquest cas, vostè com a regidor no ha escrit què fa. Ho consensua en l'alcalde, parla, comporta... aquí sí, perquè, clar, antes com a grup, per exemple, podien presentar una moció.
Suposo que d'esta
manera també, no?
Sí.
Però si el que se tracta és d'arreglar les coses, almenys estos 3 anys que queden...
Sí, a veure, la meva forma de treballar és molt senzilla i és anar cara a cara a les persones. Jo quan se va projectar la gasolinera, esta que a low cost, pues vaig dir que, òbviament, i des d'un punt de vista legal, si estan totes les llicències, estan totes les autoritzacions en regla, està tot conforme a l'ordenament jurídic, tant nacional com provincial o com local, òbviament no se'ls pot dir que no, perquè és un negoci més, i així el que hi ha que fomentar precisament és el negoci hacia el poble. El que hi hagi veïns que no estiguin d'acord, pues, bueno, sempre n'hi haurà gent que no està d'acord, com n'hi ha gent que està d'acord en que no hi hagi bous, però bueno, la realitat és una altra, i és que el nostre poble, conforme va fent-se gran, necessita més infraestructures. En el tema de la neteja, pues, és un tema que jo també ho he estat parlant, necessitem més gent, necessitem que se reforce, diguem, la limpieza, necessitem que se faci més dura la, diguem, lo que és la ordenança municipal en el tema, per exemple, de la recollida de les caques dels gossets, perquè és que hi ha carrer que la veritat dona absolutament pena. La gent té que conscienciar-se, té que tindre educació i respecte per als demés, que estem en un poble, no estem al mig de l'hort. I aquestes cosetes jo les consensue, les parle. Pues, en el regidor competent de cada matèria. Este matí, per exemple, he estat parlant amb l'alcalde de certs aspectes, i la veritat és que s'adelanta més parlant que criticant.
Això és un problema en directe, a mi m'envien whatsapps. Se parla aixina perquè no té una gasolinera quan ix a la porta de sa casa. Perquè no la fiquen a un altre lloc, o perquè, clar, hi ha una normativa que on té que simplement s'ha de fer des de la població, on hi ha una quantitat de metres que hi ha poblacions que la tenen, on no se poden posar gasolineres, perquè, clar, és que van a posar a la costa d'un altre col·latge, i quan ja van posar la gasolinera de la carretera de l'Ermita, este problema ja el tenien. I per què des d'entonces no s'ha arreglat? Espera, que en tinc més.
És que, clar, en l'avenida França també fa anys que n'hi ha una gasolinera, en la carretera d'on n'hi ha dos.
Sí, però estes saben antes. O sigui, s'haurà pogut fer, si se fa una planificació com tal, que ja n'hi ha moltes ciutats on ja no deixen posar gasolineres dins, que hi ha una normativa.
Bé, però anem a veure. Si el propietari, si el promotor d'esta activitat ha demanat esta activitat i és una activitat legal...
Clar, però abans de que sigui la normativa, si aquest problema te'l trobes quan estava la gasolinera de l'Ermita, tu arregles i ja no te demanen més autoritzacions. M'envien del pàrquing. Que van celebrar allí el dissabte 20 la eixida de Sant Cristòfol, dels transportistes.
Sí,
d'eixen, però mejores ni una. Clar, és que a mi m'ho envien totes les coses dia darrere dia.
Sí. Per això és tan important, Susana, i és el que jo insistiré sempre fins a la societat, que mos deixem de línies nacionals. Allà hi estan la gent que té que estar. Així tenim molts problemes diaris, Susana. Estaries llegint tot el matí i no acabaríem. Així tenim molts problemes, perquè ja tenim 53.000 habitants, és una població bastant gran. Jo sempre m'he negat a dir que és una ciutat, o sigui, perquè m'ha criat així, però realment quan ho veus, dius, a veure, que Vila-real, estem parlant del primer poble de la província, estem parlant d'un poble que té moltíssimes més necessitats que qualsevol altre poblet que pugui tindre 15 o 20.000 habitants, moltíssimes més. I és que tenim que estar ahí. Que hi hagi una gasolinera, bueno, les gasolineres tenen uns sistemes de protecció extraordinaris. Extraordinaris.
N'hi ha dades de l'efecte que se fa, o sigui, que produís en l'ambient, que no, evidentment no, estan, no van eixir ara, però és que a més la persona que ho denuncia és una sanitària, és dir, i ells tenen estudis, i és que no en posen una, i és que en posen una altra en un altre al costat, ara del Santa Maria.
A veure, jo puc entendre i respectar totes les persones en el sentit que cada un opina d'una manera, però ja hem tingut...
Clar, hasta que no li passa a un...
Claro, però per exemple, quan venen festes, l'associació del centre, per exemple, clama al cel. N'hi ha penyes que estan les 24 hores del dia en les músiques per damunt de tots els decibelis. Si te'n vas, per exemple, a tot el que és el carrer Pere Tercer, si te'n vas per tot el que és el racó de lo que entes era l'Esopo, ahir n'hi ha 2.000 persones en 100 metres quadrats. Sí. En fi, tots mos queixem de tot.
Claro, però, per exemple, diuen, perquè no se planifica un jardí, és dir, anem a acabar l'agenda 2030. Però sí, és que, a part d'això, jo optaria més per... Bueno, festes són setembre i maig, però i les penyes que estan tot l'any?
Claro,
donant
pel sac?
A
veure, ells alquilen el local pa tot l'any, con lo qual ells són inquilinos. Ara bé, dins de lo que és la contratació, claro, la llei d'arrendaments urbans, claro, i dins de lo que són els contractes, hauria d'haver algun tipus de clàusula per la qual s'hi digui, per favor, no me passeu de tal hora a tal hora, perquè pot ser causa de resolució del contracte.
No, jo és perquè vaig donant l'idea.
Per exemple, no?
I aquest claro, pot anar...
Claro, claro, no, no, i me pareix molt bé, te ho agraeix moltíssim. Això és un factor que és molt important perquè estàs molestant a les altres persones. No devem de molestar-nos uns altres. Jo me recordo quan érem jovenets, i sobre els anys 80, més o menys 78-80, quan venia la policia a les 2 del matí i deia, senyores, baixeu la veu que la gent està dormint. Nosaltres baixàvem la veu i s'acaba la història. Avui encara la fiquen més.
Però és que estem parlant de que d'això nosaltres podíem baixar la veu, però és que el problema del casc antic del poble en aquestes cases que, bueno, que estan, que les lloguen, estem parlant d'aquest tema, jo que recorde, així, en esta ràdio, jo, 15 anys, i abans ja se parlava, i encara no s'ha fet res.
No, no s'ha fet res.
Per tant,
és molt difícil, perquè ja toca un poc la diguem, el que és la part privada. No?
Que
perquè...
això sí que ho pot solucionar un govern municipal. És a dir, a voltes ens enfrasquem molt en les coses de fora.
Claro, i mos oblidem de lo de dins, de lo de la nostra casa.
És un... Claro.
Tu has comentat, per exemple, el tema de les ombres... Òbviament, Dora, per exemple, de Compromís, pues, està insistint constantment i no se li escolta. És que, a veure, és que este poble mos fa falta verd, però està, molt, molt de
si
verd.
Parlem, veu, si parlem d'una, parlem de Compromís, que vostè veu en això com vulgues, dir, d'això m'agrada. I si parlem en alguna reivindicació del Partit Popular, per exemple, com la de l'altre dia, que els clubs encara no s'han reunit, en el regidor d'esports, no sabran com se podran arreglar.
Pues s'ha de apoyar, és que són coses del poble. És que t'arrimes on t'arrimes, la gent no és política. La gent el que necessita és solució als seus problemes. Me dona igual d'on vinguen. El que jo no puc permetir són animalades com les que se van dir esta última vegada de que se tenien que nombrar policies locals en el plaç d'un mes. Que va proposar Vox. No tenir cap ni peus. És que ho saben de sobres.
És l'únic partit que no comulga vostè, no?
No, a veure, si les propostes són bones,
clar,
jo les acceptaré, però és que aquesta classe d'animalades, jo la veritat no puc, és que ni siquiera puc admitir-les. Com no se van admitir, efectivament. Com vas a plantejar tu el nomenament de policies locals en un mes? On s'ha vist d'això? És que és impossible, és com dir, bueno, pues anem a fer una església com la de Sant Pasqual en 2 anys, te diràs, tu de què vas? Tu de què vas?
Ja, realitats, no?
Claro, jo vull coses que siguin, vull que siguin coherents, que siguin senzilles, des de la humilitat, perquè jo al fi i al cap tampoc soc ningú, però sí que el que vull és que si a mi una associació d'un carrer o d'un barri me diu necessiti això, jo no vaig a parlar de coses de Madrid o de València, a mi no m'interessen, ja estan els altres ahí. I estan els altres ahí.
Claro.
Lo que tenim que fer tots és enjuntar-nos tots, parlar tots i arribar a acords.
Jo opte més allò de demanar subvencions de tots els plans, perquè a més estem dins d'Europa, Europa ha enviat una quantitat de diners important per a demanar aquestes subvencions i per a poder fer que el poble...
S'han perdut moltes subvencions. S'han perdut moltes subvencions, Susana. Doncs
pues, hem arribat al final, Manu.
Bueno...
Perquè,
que curt se fa, eh?
Sí, 27 minuts, eh?
Que curt se fa. Jo estaria tot el matí així xerrant.
Bueno, doncs se fa l'ànima ben més voltes.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Susana, per haver-nos atès.
Vinga, gràcies, bon dia.
No queda nadie en la ciudad, cabe todo. nombre en tu puerta. Y en septiembre dijiste que no me recuerdas. Si me vas a olvidar cuando acabe el verano, puede ser que al final se nos fue de las manos. El primero y lejano, no sé si lo he soñado. Tal vez sea mucho suponer, me imagino en tus brazos, en una casa familiar, dos perros y algún gato suenan de fondo, niños, coches de carreras, y queda alguna lata fría en la nevera. Me olvidé de pedirte que me escribieras y en septiembre te fuiste dejándome a medias. Si me vas a olvidar cuando acabe el verano, puede ser que al final se nos fue de las manos.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant de l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
En la Força de Grues Tomàs, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscará un nuevo y joven Morrissey. Muerto el cantautor, muerta la canción. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Quién se
Adrián Casagó, president del Partit Popular en la ciutat de Villarreal, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Home, jo sé que estava molt content, la setmana passada estava content, va tindre bé poder enviar-me la informació per a que pogueren els oients de Ràdio Villarreal ser dels primers que sapieren de, bueno, de lo que ara tindrem o tindrem més representació de la ciutat de Villarreal a les Corts Valencianes i lògicament a la Generalitat Valenciana. Per cert, li vaig agrair moltíssim, jo li agraeixo molt la gesta que va tindre en Ràdio Villarreal. Moltes gràcies per part de la casa, que a més me ho van dir que li ho diguera. Tenim també a Jaume Llorenç. Bon dia, Jaume.
Molt bon dia.
Estava vostè molt avorrit?
No, jo avorrit no sóc estar, no? Perquè, bueno, la tasca de a l'Ajuntament, pues, bueno, també tinc la meua tasca professional a la universitat i no m'he donat temps per avorrir-me, la veritat.
Claro, però n'hi ha una reestructuració, és a dir, en la reestructuració que ocorrís, pues que vostè, que ja estava en les seues classes i en la seva regidoria de Villarreal, li diuen que, bueno, que ha de ser senador.
Sí, sí, bueno, aixina va ser. Jo crec que del lo inesperat que va ser que ha sigut el canvi al govern autonòmic, pues ha derivat també una decisió que m'afecta personalment, que és el assumir el càrrec de senador. No ens enganyem, jo quan vaig acceptar fa un any anar a les llistes del Partit Popular com a suplent, en este cas, del senador Vicente Tejedo, pues bueno, ho assumís que aquestes coses poden passar, no? Però, bueno, com ha sigut un molt inesperat, pues aquesta diferència sí que hi ha, no? Que ha sigut un poc quasi d'avui per a demà.
Clar, totalment inesperat, perquè en 24 hores va estar la decisió, van hi haure, és a dir, almenys el que es van traslladar a l'opinió pública. Una altra cosa és el que hi havia dins i el que els tires i aflojes que hi havien dins. Però, per exemple, això que diuen de que el Senat és un cementeri d'elefants és veritat?
Home, jo que encara me queda anys per a retirar-me, no?
S'estava rient, si haguera tingut televisió quan estava dient jo del cementeri, estava com ja eixir-se la risa. Perquè, clar, en l'edat que té...
Sí, sí, és, de fet és una cosa que és molt habitual, no? Jo de dir, és senador, i diu, pues que jove, no? Perquè tenim un poc la imatge de que és una càmera que ocupa molta gent, que ha tingut càrrecs i que ja pues, en els últims anys de la seva trajectòria política pues, s'incorporen al Senat o ajuden des del Senat, no? Però també és cert que hi ha gent molt jove al Senat, gent que aporta no només des de l'experiència, sinó també des de les ganes, des de la il·lusió, i bueno, jo crec que és una càmera perfectament útil, en este cas és complementària al Congrés. És cert que quan, diguem, i això s'està veient ara, perquè al Senat la majoria absoluta és del Partit Popular, quan hi ha discrepància, qui resol la discrepància és el Congrés, i això pot fer veure que no té tanta importància, però és cert que totes les lleis passen primer pel Congrés, després pel Senat, s'han d'aprovar a les dues càmeres, i a més se fan aportacions de les dues càmeres, és a dir, hi ha esmenes, hi ha parts de les lleis que s'aporten des del Senat, encara que després, per dir-ho així, la fama se l'emporta al Congrés, no? Però bueno, crec que és un sistema, el sistema que tenim en Espanya bicameral, existeix quasi tots els països d'Europa, i bueno, no som una excepció en això, i crec que el que n'hi ha que fer és treballar des d'aixes càmeres pues, per a millorar la societat, per a millorar les coses, i tan vàlida és una com l'altra, clar.
Clar, el que passa és que en este cas el Adrià Casabó, el portaveu del Partit Popular de Vila-real, està molt content perquè en què ens beneficia tindre un senador de Vila-real a la ciutat de Vila-real?
Bueno, pues jo espero que en moltes coses. Jo crec que... sí que també he de dir que ese dubte de si sóc el primer senador de Vila-real o no, jo encara no l'he resolt, però en principi m'està dient la gent que sí. Per tant, bueno, serà una prova, no? De veure un poc com des de una càmera important com és el Senat de Madrid se poden portar iniciatives, se poden formular preguntes al govern. Penseu vostè que una de les tasques que se fa des del Congrés com el Senat és controlar el govern, tractar de resoldre dubtes i forçar a que el govern doni respostes no només informatives sinó també vinculants sobre les coses que passen a qualsevol territori, i des de luego la meva intenció és poder consultar, poder fer arribar no només les coses que ens preocupen des del Partit Popular de Vila-real respecte a lo que passa a la nostra ciutat, sinó també a altres col·lectius de la ciutat o gent com la indústria ceràmica o en este cas tot allò que envolta, clar, a la nostra ciutat i que realment depèn molt directament de les decisions que se prenen a Madrid.
Adrián, jo pense que perquè clar, nosaltres tenim una indústria molt potent.
Sí, així és, no? Com comentava el company Jaume Llorenç, n'hi ha moltes decisions que afecten a la nostra ciutat i a la nostra província. Al final ell serà senador pel Partit Popular per la província de Castelló, i hi ha moltes decisions que ens afecten directament a la nostra ciutat i al conjunt de la província de Castelló, i ho hem vist, no? Per exemple, en el sector ceràmic hem vist què passa quan hi ha un govern d'Espanya que no és sensible a aquestes necessitats que té un sector clau per a l'economia de Vila-real i de la província de Castelló, com és el sector ceràmic, no? I per tant, pues, tindre gent que coneix i que és perfectament sabedora de les necessitats que tenen els sectors productius de la nostra terra, pues és important, no? I com dius, si em permets, no? Pues tremendament orgullós de estos dos nomenaments que se produiran en breu, del de Jaume Llorenç com a senador y de Alejo Fontdemora com a nou diputat en les Corts. Jo crec que al final, com a president del Partit Popular, no, que també dins de les responsabilitats que tenim, pues, també tenim la de dins del partit lluitar per a que gent de Vila-real estiga en llocs de responsabilitat, pues, tremendament satisfet en tot el que s'ha produït. Al final, pues, el fet de que estigueren en el lloc de la llista en el que estaven, pues, ha permès que ara, quan s'ha produït esta remodelació del Consell, en alguns dels nomenaments, faça que dos persones de Vila-real puguen estar representant també la nostra ciutat des del Parlament Autonòmic. Jo crec que també és la primera vegada que el Partit Popular té dos diputats de Vila-real en les Corts, i pel que hem fet també alguna averiguació este matí, pareix ser que se confirma, no?, que Jaume serà el primer senador de la història de la ciutat en estar allí al Senat, i per tant molt satisfet, i ja els he demanat als dos, pues, que han de treballar de valent per a que allò que necessite Vila-real, pues, se puga canalitzar també des de les seues responsabilitats, no? Jo al final algú me dia ahir, diu, te veig més content que si t'hagueren nomenat a tu. Jo dic, pues, segurament, no? Jo crec que al final, i ahí també se veuen les formes de fer en política, jo, per a mi és un orgull que hi hagi gent del meu equip que assumisca responsabilitats. No és per a res un problema, no? Hi ha alguns que preferixen rodejar-se de gent que no els faci sombra en cap moment i que no destaquen en absolut. Jo estic molt content, no?, que el Partit Popular de Vila-real, pues, tinga dos diputats a les Corts, que tinga un vicepresident de la Diputació, que tinga un senador al Senat d'Espanya, que tinga una directora general, que tinga càrrecs de responsabilitat, perquè això demostra que el Partit Popular de Vila-real és un partit fort, preparat per a governar i tindre possibilitat, no?, de tindre representants en tots aquests llocs. Pues crec que és beneficiós no només per al Partit Popular de Vila-real, sinó per a la ciutat de Vila-real.
Per cert, m'envien whatsapps que no s'oblide de la citricultura, eh?
Home, per supost, no? I a més, jo ahí tinc quasi un interès personal, no?
Patís en propis carns, no?
Clar, sí, és el, jo sempre dic que és el, jo sóc la primera generació de la meva família que no se dedica directament a l'agricultura. El meu germà està en la indústria ceràmica i jo després estic en la docència a la universitat, però mon pare, pues, és enginyer agrònom, els meus abuelos se dediquen a l'agricultura, seguim mantenint terra, i per tant, no només perquè crec que és just per a ells que la citricultura tinga, jo diria, que el paper i el pes que ha de tindre en una societat com és la nostra, sinó també, pues, bueno, perquè ho visc, que ho patís. Soc des que tots els anys li pregunto a mon pare, això ho seguís portant ell, com ha quedat la cosa, estem pendents, i bueno, tots els anys, pues, per desgràcia, les bones notícies són escasses, no? Bueno, pues jo crec que se poden fer moltes coses per a millorar la situació de la citricultura. No és fàcil, és cert. Crec que és una llàstima que s'hagin abandonat tants horts i que avui en dia trobem que lo que la plana era una alfombra blava, pues, verda, perdó, avui en dia, pues, n'hi ha moltes zones ja que estan...
La traïciona del color, eh?
Sí, sí, sí. abandonades i bueno, pues, a partir d'ahí crec que se poden fer moltes coses per a que la citricultura torna a ser atractiva i torna a tindre el pes que se mereix, clar.
Pel que fa al Senat, jo no tenia aquest concepte, perquè sé de senadors que han sigut molt brillants, on han estat i han fet propostes molt bones. Per tant, espero poder-lo sentir moltes voltes i que la gent el reconega en les declaracions i en la quantitat de propostes que porte, perquè al final és la quantitat de propostes que vostè posa allí damunt de la taula el que faran que ens facin cas, no?
Clar, clar. No només, jo crec que més que quantitat és la qualitat, no? Que les propostes que... Nosaltres som un partit serio, no? I el Partit Popular, allà on governa i allà on no governa, trata d'aportar des d'un punt de vista seriós en coses que siguin aplicables, tangibles, realistes, no anar de brindis al sol, no? I crec que des del Senat jo tinc clar també per conforme sóc jo, no? Jo no m'he d'anar a sentir fent propostes destinades a captar un tuit o a un clip per a pujar a TikTok, sinó me van a escoltar fent propostes serioses que definitivament estiguen pensades per a millorar el nostre entorn, millorar tota la nostra província, que és al final d'on ser representant, i també, des de luego, millorar Vila-real, que és el que conec de primera mà, clar.
Parlem de la regidoria d'ací, de com d'atesa, és a dir, vostè ara se va a un altre lloc, i si tindrà algun problema, no?, en compaginar les dues coses.
Bueno, esperem que no. Jo crec que si algo he après estos anys de regidor, tant quan vaig estar fa dos legislatures com este any, és a compaginar-ho. Jo mai m'he dedicat únicament a la política, sempre ho he compaginat en la meva feina a la universitat. I és cert que no sé fer-ho d'una altra manera, no? Un poc, pues, bueno, compaginant-ho tot, anant amunt i avall en el cotxe i tratant d'arribar a tot de la millor manera possible. Per tant, jo crec que de moment, per la informació que tinc de lo que se fa al Senat, crec que és compatible, crec que també des de l'Ajuntament sempre ha hagut moltes facilitats per ajustar horaris en quant a plenaris, comissions i aquestes coses per a que puguem estar tots. Avui en dia, cert, que tenim una corporació on n'hi ha diputats provincials, n'hi ha una diputada autonòmica que és Sílvia i ara pues, estaré jo. Per tant, crec que tenen una sensibilitat per a això. Jo també dic que això és la meva intenció i crec que ho podré fer, però en el moment que no puc atendre com se mereixen els nostres veïns una de les dues coses, evidentment prendré la decisió d'una de les dues coses, deixar-la. No? Això ho tinc claríssim perquè crec que en la política estem per a treballar i no per a enganyar a la gent, per a fer creure que fem el que no fem. No? I això sí que és un compromís personal que vamos, ja ho deixo així per a que quede per al temps gravat, que si no puc, evidentment decidiré centrar-me en una de les dues coses.
Quan me diga que vostè està en un partit on fan propostes serioses, jo crec que ha d'anar molt serio, perquè si n'hi ha problemes molt greus i seriosos, és a dir, jo crec que li tindrien que veure en la cara quan vostè arribar allí com de deixatge estem per part d'aixes ajudes que ens han promès i no han arribat mai, la infrafinanciació que tenim i que estem clamant al cel per això, i sobretot els treballadors que som, és a dir, nosaltres sí complim.
Sí, vivim en un territori, com tu bé dius, molt treballador.
Clar.
I que al final pareix que mai vegem la recompensa d'aquest treball que genera llocs de treball, que genera una societat millor, però que al final des dels poders públics pues pareix que sempre estem pendents de que quasi reclamant sempre i mai en la sensació de que se'ns tracta en justícia. Jo ara mateixa pense bàsicament per la meva feina en la universitat, no? Els problemes que hi ha en el sistema de Rodalies. Vull dir, hem tingut que canviar classes perquè no arriben els estudiants i mira que tenim un sistema de Rodalies que ha sigut potent, que ha funcionat. Bueno, pues avui en dia s'ajunten retrasos, s'ajunten anul·lacions cada dos per tres. Ningú es pot fiar ja del sistema de Rodalies que tenim a Castelló i a la Comunitat Valenciana. Crec que són coses que són molt simples i que crec que al final donen aquesta sensació de que segurament per fer les coses massa bé ens estan abandonant.
Clar, clar. I jo ara pense quan a lo millor se posa algú al ple de l'Ajuntament, Adrián, i diuen, no, això és que és, no és competència municipal. Que bé, no, ara dir... és que ara si podem argumentar que estem patint-lo i que tenim representació per a reclamar-lo, no?
Sí, com te deia al final, jo crec que és una, independentment del partit que siga, no? Crec que és una bona notícia que hi hagi gent de Vila-real en llocs de responsabilitat, com dius, això ens permetrà pues, poder, en aquest cas des de l'oposició, que és on estem a nivell nacional, pues, poder interpel·lar també al govern aquelles decisions que afecten a la nostra ciutat, tindre aquesta informació de primera mà i en la mesura del possible pues, poder ajudar també a que el govern tinga aquestes necessitats que té la nostra ciutat i els nostres veïns. No? Jo, sempre que hi ha un vila-realenc que assumís una responsabilitat, en aquest cas en l'àmbit de l'activitat pública, crec que és per estar contents, i jo evidentment en el meu cas, al ser del meu partit, pues, doblement content. No?
Miren, este cap de setmana el Partit Socialista de Vila-real ja ha decidit que sí, bueno, els seus militants han decidit que ja se formarà aquest pacte entre Compromís i el Partit Socialista així en la ciutat de Vila-real. Ja no necessitaran que es donen conformitat o no a les coses que proposen. No és que les, jo no sé si recorde si vostè ha votat. Sí, han votat coses a favor, eh?
Sí.
No vull dir que no. Han votat
moltes,
coses a favor.
Moltes.
Sí, sí. Però sí, està ja la decisió presa. Què pensen? Com anirà?
Bueno, pel que comentaves de si van a donar-nos accés a algunes coses o no, crec que ahí se demostrarà també quin és el talent d'este nou govern, no? Jo crec que no perquè tinguin, ara hi hagi una majoria en el govern, ha de suposar ja que l'oposició no ha de tindre pareixer en les coses, no? Jo espero i confie, perquè al final nosaltres també som representants dels ciutadans de Vila-real, que se done pareixer també a l'oposició, no? A dia d'avui, pel que comentaves, nosaltres no tenim cap notícia al respecte d'este acord de govern. Ja fa uns dies, quan vaig vindre així, i tot apuntava que això anava a produir-se, ja li vaig dir que el que demanàvem des del Partit Popular era que s'informara a la ciutadania amb claretat de quins són aquests acords als quals han arribat aquestes dues formacions polítiques. A dia d'avui, una setmana després, seguim sense tindre aquesta informació i tampoc tenim cap informació al respecte d'aquest acord per al pressupost del que queda de 2024. Tampoc tenim, almenys del nostre grup, ni tan sols un borrador d'aquest pressupost, no? Per tant, jo el que demane, el mateix que feia fa una setmana, el que demane és que quan més prompte millor se posen a treballar, a resoldre tots aquests problemes que estan damunt la taula i que ni tan sols tenen resposta els veïns, els col·lectius, les entitats d'algunes de les seues demandes, i per tant que assumisquen prompte aquestes responsabilitats i cada un des de la seua àrea, pues que les gestione, no? Però fins que aquest moment arribi, vull dir, totes les regidories estan delegades des de fa un any i per tant tenen uns responsables que, mentre no se diga el contrari, són responsables d'allò que se'ls ha delegat i per tant responsables també de donar solucions a aquests problemes.
Jo, per exemple, estic més pendent de què ocorria, claro, perquè vostès han estat en l'oposició durant 14 mesos, on han parlat en el partit en el que entrarà a governar en aquest moment, en el Partit Socialista. I clar, tot allò que s'han dit vostès en privat de «Oh, hem demanat això, no m'ho han donat», ara vostè tindrà la possibilitat de dir «A veure, jo necessite això i necessite que m'ho dones, i tu ara estàs en una regidoria on m'ho pots donar».
Sí, jo ahí és clar. Dos coses. Jo, la nostra intenció, almenys des del Partit Popular, és seguir mantenint diàleg en tots, com ho hem fet fins ara, estiguen al govern o estiguen a l'oposició. Crec que és important dialogar, parlar en els diferents grups polítics que conformen, en este cas, l'Ajuntament de Vila-real, i després jo el que espere, desitja i de veritat confie, és que aquelles coses que alguns reivindicàvem des de l'oposició, pues qui ara tinga possibilitat d'estar en el govern, que actue d'aquella manera que demanava que s'actuara quan estava a l'oposició.
Ho reivindicàvem tots, és a dir, els han vist durant aquests 14 mesos.
Que si hi ha algun grup, bueno, en este cas parlem d'un grup que és Compromís, no? Que és qui passarà d'estar a l'oposició al govern, jo espero i confie que aquelles coses que demanaven quan estaven a l'oposició, ara que estan al govern i per tant van a tindre possibilitat de fer-ho, pues que actuen de la mateixa manera que volien que s'actuara quan ells estava a l'oposició. Crec que no tindria cap altra lògica, no? I que entenc que seran coherents en allò que demanaven quan estaven en l'oposició i allò que podran oferir ara des de les seues responsabilitats de govern.
Vostè, com a representant, com a president del Partit Popular de Vila-real, confia en Compromís?
Jo confio en que els regidors que han estat elegits pel poble complisquen les seues obligacions, i entre les obligacions del govern, a banda de gestionar allò que se li delega, pues està també el de facilitar aquesta tasca de fiscalització que té l'oposició, que és un dret que tenim com a membres de la corporació, a fiscalitzar la tasca del govern, no? I per tant, jo no tinc cap dubte que serà així, i si no és així, pues ho denunciarem de la mateixa manera que ho hem denunciat quan el govern municipal fins ara del Partit Socialista pues no ha complit en les seues obligacions.
Ens entrarem en res qui portarà cada regidoria, aunque quasi tots ja hem especulat en les regidories que portaran. Però tornem a en Jaume, perquè avui és el protagonista ell. El senyor alcalde li tendís la mà, diu que té la mà estesa per a treballar per Vila-real i també des del Senat.
Sí, sí, bueno, vaig rebre per part de l'alcalde un missatge felicitant-me i tal, i bueno, la veritat és que no ens hem vist, no hem coincidit este cap de setmana en cap acte i tampoc avui a l'Ajuntament, però bueno, jo crec que està bé, no? Sobretot esta declaració d'intencions, no? De que se poden fer coses des d'administracions diferents per a intentar obtindre pues, algun benefici per al poble, siga el que siga, no? Home, jo també li diria que jo estic disposat a treballar per Vila-real des del Senat, però que els que governen en Madrid són els seus, i per tant, bueno, ja portem prou temps tenint un cogovern a Madrid i a Vila-real del mateix color, i per tant, bueno, pues aquestes coses, a lo millor que el primer pas el tindria que donar ell i moltes dels problemes que corresponen en aquest cas al govern central pues, s'haurien d'abordar directament entre dos administracions, però si ell no pot o no li deixen, pues, bueno, ahí mete per a lo que necessite i per a lo que siga important per a Vila-real, per supost.
Sí, en aquest cas ell diu que primer és alcalde de Vila-real, que és socialista i que no... que el que primer és del seu poble. Imagine que a vostè li passarà igual, no?
Clar, clar. Bueno, jo crec que els càrrecs electes ens triem per una circumscripció, no? En aquest cas, per Castelló, ell és alcalde de Vila-real i, evidentment, tots defenem primer el nostre territori i les necessitats del nostre territori. De totes formes, el que te dic, aquestes coses, a part de dir-les, n'hi ha que demostrar-les. I,
clar,
i a lo millor perquè... estar 14 anys o 13 anys repetint este mantra, no?, de que primer és Vila-real, primer és Vila-real, però després és Vila-real, ens veuen que les coses cada vegada van a pitjor, pues a lo millor algun dia tindrà que canviar este mantra i començar a canviar el discurs o canviar la manera de treballar, no? Però bueno, ha tingut 13 anys per a demostrar i crec que la gent ja a aquestes altures sap que és prioritari per a ell i que no.
Jo li per parlar, clar, vostè ara la política nacional la tocarà tots els dies. Vox diu que el problema ha sigut de Feijó, que li ha dit als presidents de les comunitats que no. I Feijó diu que el problema l'ha tingut Abascal, que ha forçat els presidents de les comunitats. Al final, hasta quan de fidel ha de ser-ho al seu partit?
Bueno, jo crec que ho ha de ser fidel als seus votants, i els votants te voten per a algo. No? Perquè te presentes en un partit que, a més, porta un programa electoral i has de ser fidel a això, no, i no enganyen a ningú.
Clar, però la política municipal és... O sigui, per a mi, el més complicat que hi ha és governar en un municipi, és a dir...
Això no t'ho discutis jo,
perquè
estic,
és que
el tinc
sí que
totalment
tens,
clar.
Tens davant a la persona afectada,
sí,
eh?
Sí, sí, però també fem una tasca de fer un programa electoral, de presentar-nos en unes idees clares, això és el que volem i això és el que no volem, això és el que prioritzarem i això és el que no prioritzarem i n'hi ha que ser fidel a això.
S'adapta la política de l'ideari de partit al municipal, o sigui, al municipi? I aquesta política, Adrián, se pot moldejar en un municipi?
Evidentment, no? Tu, quan es presentem per un partit és perquè creem que aquest partit és el millor instrument per a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, i això no lleva que tu poses per davant els interessos del teu municipi, no? Però clar que hi ha diferències, no? No és el mateix que governe un partit com és el Partit Socialista, que aposta, per exemple, en l'àmbit econòmic municipal per pujar els impostos contínuament, a fer-ho per un partit com el Partit Popular, que aposta per baixar impostos i que siguin els veïns els que decidisquen quina és la millor manera de distribuir els seus diners, no? Pues, per exemple, ahí hi ha una diferència que és ideològica i que se pot veure també en la política municipal, no? Però fent un poc referència al que parlaves, coincidís totalment en Jaume, no? Vull dir, així hi havia un partit que també havia adquirit un compromís, en este cas en els ciutadans de la Comunitat Valenciana, que estava desenvolupant unes polítiques que estaven canviant la manera de fer a la nostra comunitat i que han decidit deixar d'aplicar aquestes polítiques des de les seues responsabilitats que tenien com a membres del Consell, no? I crec que ahí és on està també ixa ser fidel a allò al que t'has compromès, tu t'havies compromès a aplicar unes polítiques de canvi, que jo crec que en este primer any de govern del canvi en la Comunitat Valenciana que lidera el president Mazón estaven donant molt bons resultats i que ha decidit eixir-se'n d'aquest camí del canvi, pues, és una de les dues formacions que
diuen que el Partit Popular el que ha decidit ha sigut com que haguera comprat el numeret que tocarà en la,
jo crec que al final,
en la pròxima grossa de Nadal, no?
Al final alguns buscaven, jo crec que per un joc electoral i partidista, buscaven el moment per a fer això, l'han trobat en esta excusa que han utilitzat, però bé, ja sí, hi ha un govern que ha demostrat, no?, que no ha perdut ni 5 minuts, alguns necessitaven 5 dies per a reflexionar allò que ja tenien decidit, el president Mazón, com va dir l'altre dia, no ha necessitat ni 5 minuts per a continuar en aquestes polítiques del canvi que havia impulsat des del Consell. El Consell estava liderat pel Partit Popular, segueix liderat pel Partit Popular ara de manera autònoma i, per tant, aquestes polítiques i aquest canvi que s'ha iniciat en la Comunitat Valenciana no para, i ja te li dic, no va tardar ni un dia el president en nombrar els nous responsables de les conselleries i, per tant, a continuar treballant en aquestes polítiques per a les que els ciutadans de la Comunitat Valenciana van decidir que fuera el Partit Popular qui liderara ese canvi, no? I ese compromís, el Partit Popular el té i va continuar portant-lo endavant, faltaria.
Jo ara faria tantes preguntes com allò de si adelantaran eleccions i coses d'aixes, però sap què passa? Estem en el temps del futbol, estem en el temps d'esports, i entonces, jo vull preguntar-los a on van veure l'it el partit?
Pues jo el vaig veure a casa, bueno, al Maset, en la família, la veritat, i molt bé, molt, és que molt a gust i molt content sobretot per el resultat. Jo crec que han tingut una Eurocopa que no molt esperàvem ningú, i les coses quan uno se les espera pues les disfruta més, no? I Espanya guanya tots els partits, vamos, és que millor impossible.
Ha sigut com que de colp era una sensació de com quan cau i s'aigua quan fa tanta calor, era sa lluvia, no? Que tots, si ha pluja, que tots necessitem el que guanyarem. S'esperaven que guanyarem ahir?
Jo la veritat és que sí. No, li dic, no sé, a mi que m'agrada molt el futbol i esta Eurocopa, pues he vist tots els partits que he pogut i que m'ha donat de si els horaris que han tingut. Jo crec que de mitjan, a partir de la fase de grups, crec que Espanya ahir estava demostrant que era superior a qualsevol selecció, i just d'Anglaterra pues era una de les seleccions que havia estat, havia arribat com a favorita, però és cert que havia demostrat ben poc, no? De totes formes, les finals n'hi ha que jugar-les, eh? I per molt...
I
claro, això... Exacte, les finals n'hi ha que guanyar-les, no n'hi ha que jugar-les, i bueno, sempre anava a ser un partit complicat, com al final va ser, però bueno, mira, més contents que guanyar 4-0, com aquella última final de l'Eurocopa, que acabes el partit com avorrit, no? Ahir, pues hasta el minut 83 o 84, que va ser el gol d'Espanya, pues hasta aquest minut vam estar emocionats i genial.
Adrián, les finals n'hi ha que guanyar-les, n'hi ha que jugar-les.
Jugar-les primer, clar. Si no les jugues, no les pots guanyar.
Se guanyarà la final.
Quina final?
Estan en un pacte en este moment. És a dir, jo sé que en breu ens diran les regidories que van agarrar. En este cas...
Bueno, jo crec que el que fa falta que guanye sí, són els veïns i veïnes de Vila-real, no? De moment, desgraciadament, ja no només en este últim any que el Partit Socialista ha governat en minoria, no? Inclús la legislatura anterior tenim majoria absoluta, crec que els veïns han vist que...
Però ha arribat al pacte, és a dir...
Bueno, veurem.
S'ha arribat al pacte?
Sí, però si el pacte no servís per a canviar i donar solució als problemes que tenen els veïns i veïnes de Vila-real, crec que això és el que haurem d'avaluar, no? I al final...
Tindré que veure'ls en el joc, no?
Com diria, vull dir, qui va a liderar el futur d'esta ciutat és la mateixa persona, és el mateix partit, i per tant jo crec que el que volen els veïns, com li dia, independentment de si el govern és en majoria absoluta, en un acord, en una altra formació, el que volen és solucions als seus problemes, i de moment este equip de govern i este alcalde pues, no ha estat capaç de donar solucions als problemes que desgraciadament tenen els veïns de Vila-real des de fa massa temps.
I jo ara li diria... mal gestor i bon polític mal gestor?
Bueno, bon gestor jo crec que està demostrat que no, i per a mi un bon polític no només és aquell que diu el que la gent vol sentir, sinó que és capaç de gestionar bé els recursos dels seus veïns i donar solució als seus problemes, no? Per tant, si uno dona solució als problemes que tenen els veïns de Vila-real i els seus problemes s'enquisten i s'allarguen en el temps, pues no pot ser un
claro,
bon polític
ara
tampoc.
Incorpora tres jugadors al terreny de joc, igual els dona molts gols.
Veurem, no? Jo com li dic, qui va liderar el futur d'esta ciutat és la mateixa persona que estava a l'alcaldia els últims 13 anys, i això és el que tenim.
Jaume, enhorabona.
Pues moltes gràcies. Expectants estem per a veure com funciona això i com podem incorporar un poc pues, tot el que jo crec que ha anat aprenent estos anys que ha estat vinculat a la política, pues, també a un altre nivell. No?
Uh-huh. I Adrián, enhorabona, clar com no.
Moltes gràcies.
A vostè també. Moltes gràcies.
Las flores es la revolución, verano del amor y un cóctel molotov, verano del amor y un cóctel molotov. Ya suenan los tambores, siente la vibración, son niños de las flores, es la revolución, verano del amor y un cóctel molotov, verano del amor y un cóctel molotov.
Oh. Mi sonrisa onde en son de paz, aunque propios extraños me miren mal, genera tan
el que tenen ganes d'escoltar és a Víctor Rubio, que ens porta les últimes novetats del Villarreal Club de Futbol.
Bueno, tenim nou fitxatge en el Villarreal Club de Futbol. Uh-huh. Un nou defensa central, Willy Cambada. Ja tindrem temps per a dependre com és realment el nom, com es pronuncia realment el nom. 1,92 m, és del Congo, aunque té la nacionalitat francesa, i ve per a jugar a la defensa del Villarreal fins al 2029. Té 9 anyets en... El 25 d'agost ne fa 20, per tant és molt, molt jove i ojalà estigui així moltíssim temps.
Alguna coseta més?
No, bueno, ve del Manchester United. De fet, ja ha debutat en el primer equip en la Premier, en un Manchester-Liverpool que no és fàcil. I bueno, pues, el Villarreal pensa que és l'opció de reforçar la defensa. I bueno, pues, junta al Biel, que ja va renovar, junta a Vallí, junta a Mandi i a Cuenca, pues... N'hi ha que anar apuntant a la defensa.
Content, imagine, no?
Sí, sí, a veure, al final el Villarreal necessitava reforçar aquestes posicions de defensa central i és un gran fitxatge, la veritat.
Entre que ahir va guanyar Espanya i s'ha fet aquest fitxatge, vols dir que tens el pleno, no? Total.
Sí, està totalment...
I que has estat una setmaneta de vacacions?
També. Sí, la veritat és que molt bé la setmana, Susana.
Que t'hem trobat a faltar.
Gràcies.
Dins i fora de ta casa, dins també. Moltes gràcies, Víctor.
Gràcies a vosaltres.
I a vostès, ja sabem, demà, a les 12, més i millor.